El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana un dia més. Soc la Marc Puerto i avui comencem el dia parlant d'una tasca de prevenció molt i molt important. Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi i avui li volem donar veu. Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una realitat que, malgrat ser dolorosa i tractada encara com un tabú, necessita ser abordada amb urgència. A Catalunya es van suïcidar 626 persones durant l'any 2023, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, i es manté una preocupant tendència a l'alça respecte a l'any anterior. A més, cada setmana es suïciden a Catalunya 12 persones, que equival a 1,7 cada dia. En parlem sobre el tema per conscienciar un any més sobre aquesta problemàtica amb el doctor Pere Castellví. Pere, molt bon dia.
Hola, bon dia. Encantat.
Clar, parlem de dades, de xifres realment preocupants, no? Any rere any, el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi doncs agafa grandíssima importància precisament perquè encara han de rebaixar moltíssim aquestes xifres. I un any més, malauradament, parlem de dades preocupants, no? I sobretot entre el col·lectiu més jove, no?
Sí, sí, sí. Sembla que, sobretot arrel de la pandèmia, les conductes suïcides han augmentat tant a la població jove i adolescent. Tot i així, doncs, les altres franges d'edat tenen la seva vulnerabilitat associada. Per exemple, la gent gran són els que tenen una taxa més alta de suïcidis, també perquè hi ha menys població, per tant, cada mort compta més. Uh-huh. I el número més alt elevat de morts per suïcidi clàssicament i actualment són la població adulta, la que està en edat de treballar. Tot així, doncs, com bé has mencionat, doncs, dintre dels joves i adolescents sembla ser que hi ha un increment, i sobretot dintre de les joves adolescents sembla que són els que han patit un major increment des de la pandèmia.
Mm-hmm. La pandèmia podem dir que va ser aquest impàs, no? Aquest punt d'inflexió que va fer doncs, que aquestes càrregues emocionals, potser, no? El fet de no poder sortir, el fet d'estar en una etapa de creixement, no? Tant psicològic com també físic, doncs, que afectés en gran mesura aquestes persones més joves, no? a tenir aquest desenvolupament natural, no? I en molts casos doncs, no han pogut fer-ho d'una altra manera, no? És al final com aquesta problemàtica que hem tingut després de la pandèmia i que hem anat veient, no?
Sí, exacte. L'adolescència és una etapa que és molt particular dins de l'espècie humana i que no es torna a repetir durant tota l'etapa vital d'un individu. Ho dic perquè dels 12 als 25 anys és quan hi ha un major desenvolupament del cervell. El cervell va canviant contínuament durant tota la nostra vida. El que passa és que on hi ha els majors canvis és des de que ens naixem fins als 25 anys. I passen una sèrie de trets particulars a l'etapa adolescent, que és dels 12 als 25-26, en el que sempre veiem, no?, que els adolescents sembla que tinguin les emocions a flor de pell, quan tenen una ruptura sentimental sembla que hagin perdut l'amor de la seva vida, els amics són molt importants, quan tenen un suspens sembla que sigui un fracàs acadèmic i hagin d'abandonar a l'institut. I això és degut a que el nostre cervell desenvolupa tres parts durant aquesta fase que són molt importants. Una és l'amígdala, que és la que genera les nostres emocions, la por, la ira, la sorpresa, però també l'alegria, etc. Després, l'estriat, que és el que regula la motivació, l'optimisme i les conductes de plaer, que està regulat per la dopamina, i que moltes vegades el que fa és tenir tendència a buscar els límits, a les situacions gratificants, a les conductes de risc. També va associat amb les addiccions. I després el còrtex prefrontal, que és la part que està sobre els nostres ulls del cervell, que és la part que es desenvolupa molt més lent que les altres dues parts que estructures que acabo de mencionar. I aquesta el que fa és controlar els impulsos, regular les nostres conductes, planificar el que volem fer en un futur. I com que va més lent que les altres, doncs, per això veiem que les emocions els costen molt més gestionar-les. Ho dic això perquè, a part d'aquest fenomen que és natural, doncs, durant la pandèmia, tots sabem que vam tenir restriccions socials, vam tenir doncs, l'amenaça o la por relacionades amb la pandèmia. Els vam restringir la vida social quan és un aspecte no només de l'ésser humà, que ja ho és, sinó durant l'adolescència, requereix molta més importància. Els vam restringir de manera sobtada i van dir que comunicar-se de forma online, els vam prohibir el contacte humà i a sobre, doncs, una de les sortides que tenien eren les xarxes socials. Les xarxes socials sabem que pot servir per moltes coses, però també pot tenir el seu perill perquè mostra una realitat que moltes vegades no és. És el que anomenen els experts la dictadura de la felicitat, no? Que sembla que sempre hem d'estar feliços buscant activitats doncs, excitants, que ens donin, que siguin fora del comú, quan normalment la vida diària no és això. La nostra vida diària és aixecar-nos, anar a l'institut en el cas dels adolescents, anar a treballar en el cas dels adults, i després tenim determinats moments que doncs, anem a sopar, cada setmana anem a fer alguna activitat fora, anem a concerts, però nosaltres que som adults sí que ho podem discernir, a vegades als adolescents els costa molt més. I això és un còctel que a vegades a nivell emocional doncs pot ser risc.
Clar, parlem d'això de la pandèmia, precisament jo acabo de fer 26 anys i em sento molt identificada amb això que comentes, no? Perquè al final és com si haguéssim perdut 2 anys de la nostra vida vitals en aquell aspecte, i gestionar-ho doncs, segurament per la majoria d'adolescents i de joves no deu ser gens fàcil. Tot i això, és una realitat, no? Però encara avui en dia continua sent molt tabú, no? Sí que és veritat que sentim a parlar molt més del tema que no anys enrere, que se li dona molt més veu, no? I es veu molt més aquesta conscienciació, no? Aquestes campanyes que es fan sobre el suïcidi, però encara avui en dia doncs, es veu una mica amagat, no? És una mica tabú.
Sí, bueno, hi ha molta feina a fer, eh? Però sí que és cert que molt probablement aquesta entrevista, abans de la pandèmia o 10 anys abans, hagués sigut més difícil de realitzar-la. Crec que des de la pandèmia s'estan doncs, realitzant molts esforços. La Generalitat ara, mira, aquest divendres va presentar, el divendres 7 de setembre, crec que va ser, va presentar el Pla PRESC, que és un pla intersectorial, interdepartamental, per reduir, per abordar les conductes suïcides i prevenir les morts per suïcidi, amb evidència, amb dades basades en l'evidència, amb experts. Per tant, doncs, hi ha una major conscienciació. Tot i així, doncs, encara crec que hi ha molt de camí per fer. Per això, doncs, aquestes dades, si mostren que hi ha hagut un augment, significa que hem de treballar més.
Exacte. De fet, la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, ha produït el documental La xarxa invisible, un documental sobre aquesta prevenció del suïcidi en joves, però en qüestions de gènere, a què afecta més, a homes o a dones?
Depèn. Els intents de suïcidi són més vulnerables les dones. Entre 2 i 3 vegades. I les morts per suïcidi, els homes són més vulnerables. Què ens està indicant això? Que a nivell global doncs les dones són més vulnerables a patir aquest tipus de conductes, però el que passa que quan un home doncs, pensa seriament en suïcidar-se i ho planifica, té conductes molt més letals que les dones. I també els factors de risc són diferents entre els homes i les dones. Normalment les dones van relacionades amb la pressió social, amb la victimització, que qualsevol, són més víctimes de violència interpersonal, sobretot violències de parella i maltractaments. En canvi, i també a patir més depressió i ansietat. En canvi, en els homes, les conductes més risc són amb les conductes de risc, les addiccions, conductes de tipus antisocials, agressivitat, impulsivitat, que per això va més relacionat a les morts per suïcidi.
Uh-huh. I ja per acabar, doctor, com podem ajudar a una persona que es trobi en una situació semblant, que tingui doncs, aquests intents de suïcidi, no? O que la seva actitud mostri que vol acabar fent això? Què és el que podem fer, els que estem al voltant?
És una bona pregunta. El primer que he de fer és fer una escolta activa, que es diu en psiquiatria i psicologia, que significa escoltar-lo sense jutjar, deixar que s'expressi, buscar un entorn segur, tranquil, i que després d'això es neguit, el que li passa, com se sent, i després acompanyament, donar-li, transmetre-li empatia, que sàpiga que esteu al vostre al seu costat, i després recomanar-lo o que vagi un professional de la salut, que és important. Si és un menor, doncs que vagi a un adult de confiança, doncs els pares, si en el cas que per lo que sigui no pot ser, doncs també hi té l'orientador o el seu professor o tutor de l'escola o de l'institut. I en cas que hi hagi risc de suïcidi, doncs trucar al 061, que allà tenen un protocol en cas que hi hagi un risc d'una mort per suïcidi.
Doncs a seguir aquestes pautes, una situació molt complicada, no? Molt difícil, tant pels que estan a fora, no? Que veuen la persona com pateix aquesta situació, com també per la persona mateixa que segurament doncs, estarà molt malament. Moltíssimes gràcies, doctor Pere Castellví, per parlar amb nosaltres, per conscienciar sobre aquesta prevenció del suïcidi. I un any més, esperem que aquest Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi serveixi d'alguna cosa i faci que les xifres disminueixin d'aquí. Doncs a l'any que ve. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
I ara volem parlar de que la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica ha alertat que al voltant del 50% de les cirurgies estètiques no les fan cirurgians plàstics. Això comporta que els pacients tinguin uns resultats a vegades no desitjats o fins i tot atemptar contra la vida de les persones. A més, una enquesta difosa als més d'un centenar de professionals amb aquesta especialitat a Catalunya revela que el 90% han hagut de corregir algun tractament o intervenció realitzada per algun d'aquests metges sense les competències necessàries. Sobre el tema, perquè ens doni l'opinió al respecte i perquè ens expliqui el perquè, les causes, no de tot plegat, en volem parlar amb el doctor Jordi Mir, que és vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una problemàtica i que al cap i a la fi tampoc està a les mans dels pacients saber amb exactitud que s'estan realitzant tractaments amb gent realment no especialitzada en aquest àmbit, no?
Efectivament, i per això des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reconstructiva i Estètica, busquem que la població estigui més informada, que tingui més informació, no? Aquesta campanya té dos objectius. Una banda, que hi hagi més informació a la població sobre aquesta situació i que la població sàpiga on pot buscar el cirurgià plàstic, que hi ha diversos llocs, però dos molt bons són la Societat Catalana, la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora Estètica i la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, si no està a província de Barcelona o de província on estigui. No? Allà, en aquestes webs, per ser-hi, necessita el títol de metge i també el títol oficial d'especialista en cirurgia plàstica. Paral·lelament, també busquem un canvi legislatiu que acabi amb aquesta intrusió, no? Perquè amb l'enquesta que es va fer en el darrer congrés del Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, el 90% dels cirurgians plàstics vam manifestar que havíem hagut de corregir un procediment realitzat per un metge sense títol, no? I llavors això té dues conseqüències importants. Una és aquesta, els mals resultats, la necessitat d'una una altra cirurgia, i també, en segon lloc, però potser més greu, és les grans complicacions que pot haver-hi al darrere d'una cirurgia estètica. La cirurgia estètica es banalitza i pot tenir greus complicacions, incloent la mort.
Exacte. Perquè tot això, a més, està passant tenint en compte que l'existència de màsters en cirurgia estètica agreugen també aquesta confusió, no?, de la població sobre la informació que reben a l'hora de buscar algun professional que realitzi, doncs, aquestes operacions. Sí que és cert que aquestes formacions, podem dir, que acostumen a ser d'un any màxim, no aporten realment ni la formació ni tampoc els coneixements necessaris per tractar aquestes possibles complicacions, no?, que vostè ens comentava, i al final doncs és una mica enganyifa, no podem dir. Aquest màster no conclou que al final el professional sigui realment un especialitzat en la matèria.
Efectivament. Els cirurgians plàstics catalans estem indignats amb els màsters en cirurgia estètica. Pensem que és un disbarat pretendre que un màster que dura 3, 6 mesos, un any, pugui assemblar-se al que és la formació d'un cirurgià plàstic, que és una formació com a mínim de 11 anys, és a dir, 6 de llicenciatura en medicina i 5 d'especialitat en cirurgia plàstica. Però és veritat que aquest món és un sector que és molt atractiu a nivell econòmic, i això genera, doncs, tota aquesta sèrie de màsters que ens indiquen.
Mm-hmm. És un dels mons amb més intrusisme professional?
Sí, jo penso que sí, indubtablement hi ha factors que ho afavoreixen. Un és aquest que dèiem, que és un sector atractiu a nivell econòmic, un sector que mou molts diners. Un altre és l'auge que té actualment la cirurgia estètica a la nostra societat, perquè tots volem estar millor per la imatge, per la importància que se li dona a la imatge. I també perquè ho tenen relativament fàcil amb la legislació actual, perquè a l'Estat qualsevol metge pot fer una operació d'estètica. És un fet increïble, però que és així.
Clar, i tot això per part de cara als pacients, no? Per exemple, un pacient que vol anar a fer-se una operació estètica, quins passos ha de seguir per tal d'assegurar-se de que aquella persona és un professional?
Molt bé, Mar, aquesta és una pregunta molt bona. El que ha de fer un pacient és, per fer una operació de cirurgia estètica, és buscar un cirurgià plàstic i estètic. Tots els cirurgians plàstics tenen títol de cirurgià plàstic, estètic i reconstructiu. I on pot trobar un especialista en cirurgia plàstica? A Catalunya aproximadament som uns 150 i ens pot trobar o a la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona o a la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Allà tots els que hi són cirurgians plàstics amb títol oficial. Per què? Perquè per ser-hi es demana no només el títol de llicenciat en Medicina, sinó també el títol de cirurgià plàstic. Jo també recomano que quan un es vol operar de cirurgia estètica, visiti a més d'un metge. Visiti a 2 o 3 cirurgians plàstics titulats i, amb el que li doni més confiança, doncs endavant.
Mm-hmm. D'acord, perfecte.
També, Marc, disculpa, altra cosa molt important és el cirurgià plàstic t'explicarà complicacions de l'operació. Te les explicarà. Desconfiem d'aquells metges que ens diuen que són cirurgians estètics, que no es presenten com cirurgians plàstics i que no et parlen de complicacions, que et parlen de que tot sortirà perfecte. Perquè nosaltres treballem perquè tot surti el millor possible, però el 100% no existeix.
Exacte. Doncs, doctor Jordi Mir, vocal de Cirurgia Estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest aspecte, no? Obrir els ulls, no? Per tothom qui vulgui doncs, realitzar-se alguna operació estètica i saber en aquests moments què és el que s'ha de fer, no? Per tal de no trobar-nos en aquesta situació i que puguem patir, no? I tenir en aquest aspecte algun contratemps amb la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies per ajudar-nos a difondre aquesta notícia i a informar a la població. Us estem molt agraïts.
Gràcies, Marc. La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan, des de la perspectiva científica, reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i el nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. Uh-huh. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
Uh-huh. En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, les paràlisis, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tal com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Mm-hmm. Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
Doncs, la veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Mm-hmm. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa per, fonamentalment, per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que pot un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, eh? També és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, eh? O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida, igualment, a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests trastorns de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els pot aportar avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I, finalment, dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn, del son pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs, d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dins de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etc, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no? On tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I de seguida parlem del fenomen viral d'aquests dies que ens ha fet riure i també anar a comprar de més, perquè pràcticament, podem dir, ens ha obligat a anar al Mercadona. Ara en parlem sobre el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
cuando vayas al espacio? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Fenòmens virals n'hi ha sempre, però el que ha passat amb Mercadona ha sorprès a tots nosaltres. Avui ens preguntem si realment un fet com aquest que surt de les xarxes socials és tan positiu com sembla o si, per contra, realment perjudica la marca. Segurament molts de vosaltres, no sé si ho haureu fet, però segur que heu sentit a parlar del tema. Parlem de la pinya del Mercadona, aquesta tendència de posar-la del revés en el carro de la compra i si t'agrada una altra persona que et trobes pels passadissos, doncs xuca el carro amb aquesta persona. Un fenomen del que per excel·lència tothom ha parlat aquests dies, i és que s'ha convertit en l'hora de lligar a la Mercadona, de 7 a 8 de la tarda, i al final un fenomen que s'ha arribat a convertir també en publicitat a cost zero. En 10 dies, i sense buscar-ho, un vídeo de TikTok es va convertir en una gran estratègia de màrqueting. Multitud de persones van arribar a col·lapsar aquests dies al supermercat i l'origen dels fets no és que, de manera casual, coincidissin massa clients a la mateixa hora, sinó que forma part d'aquest fenomen viral que ha crescut com l'escuma els últims dies. S'ha batejat ja com l'hora de lligar a la Mercadona, com dèiem, i ha inundat per complet les xarxes socials. I no només això, sinó que cada vegada més cadenes i més marques també s'estan apuntant a la tendència per intentar treure'n profit. En parlem sobre el tema per analitzar una mica la situació i per preguntar-nos si és beneficiós o no realment per la marca. En parlem amb l'Ana Isabel Jiménez, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Ana Isabel, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, tot va començar amb un vídeo de l'actriu malaguenya Virtudes Leiva, publicat a TikTok el dia 20 d'agost, i ho explicava. No sé realment d'on va treure la idea, però sí que és cert que 10 dies després va acumular gairebé 2 milions de visualitzacions a la plataforma i gairebé 7 milions a X, a l'antic Twitter. L'onada de reaccions i comentaris no es va fer esperar i el fenomen s'ha fet tan gran que ha acabat saltant de les xarxes al món real. Un fenomen que realment crida l'atenció, no? Sorprèn a tots una altra vegada. Quan passen, com s'han d'afrontar? Què és el que hem de fer amb ells?
A veure, el que és clar és qui ho ha d'afrontar. A veure, la marca, evidentment, en funció una mica de quin és el comportament que això implica de cara al seu consumidor o de cara al seu acte de compra, doncs s'afronta d'una manera o d'una altra. Per exemple, en el cas que hem vist, en el cas de Mercadona, per exemple, el que s'han trobat és que l'afluència de persones als seus establiments s'ha incrementat bastant, cosa que és interessant, però el perfil de la gent que va allà no és particularment el client que va fer la compra, sinó gent molt més jove, que fins i tot el que fa és agravar-se o fer com una mena de repte, no? Un challenge, que és el que està molt, molt de moda a la fase social. Aleshores, clar, d'alguna manera, el que li ha donat un increment del reconeixement i ha fet que hagi sortit als mitjans, realment l'està influenciant, o no, diguem-ne que no l'està portant una publicitat, entre cometes, favorable, perquè de cara a la persona que va fer la compra, tu vas en aquesta gent que està fent el challenge o que de cop i volta xoquen tu en una pinya voltada quan tu ni t'interessa o tal, la part, per exemple, de la dona que va fer la compra normal, doncs, clar, fins i tot tu molesta. Aleshores, per exemple, en el cas d'aquesta marca no s'ha pronunciat, vale?
Exacte, fins i tot aquests dies estem veient com intenten també posar mesures al respecte, com per exemple no venent pinyes o posant més seguretat a la zona de les pinyes, no?
Correcte, fins i tot estàvem parlant de que estava produint estrès entre el seu personal, tant els seus empleats com la gent de seguretat. I clar, perquè s'està emprenent de gent super jove que anava a fer-se la el vídeo i a gravar-se. I clar, realment la seva activitat principal, que és la venda o la distribució comercial, això no tenia cap mena de repercussió, al contrari. Era de millor intentar estalviar-te aquesta hora a fer la compra perquè trobaràs petat de gent i que fins i tot et molestarà.
Sí, de fet hem vist vídeos també aquests dies, no?, de molts joves coincidint en aquella hora. I al final doncs no van a comprar res, sinó simplement a fer aquest challenge, no? Aquest repte, com tu comentaves.
Correcte, sí. Una altra cosa també interessant que és que, bueno, has comentat que te va sortir per el vídeo d'aquesta noia, però sí que, fent una mica de memòria, fa temps, fa bastant temps, em sembla que va sortir aquest programa de televisió de les tites, aquest de First Day de 4, va sortir una noia que feia una mica a cara budit de... La meva mare diu que jo em vaig a lligar a qualsevol joc i parlava, per exemple, que em vaig a lligar al Mercadona. Va, no parlava del tema de la pinya, que ja no sé ben bé com ha pogut arribar a aquesta conclusió. De posar la pinya, la voltes, et xoques, i tota aquesta literatura o aquest llenguatge que ha sortit de... Si, a més, porto el carro, porto en genties, aleshores vol dir que busqui una relació de cap tipus o de cap altre tipus. No? Això també, diguem-ne, que s'ha sortit una mica o ha començat ja a aparèixer dins de com un llenguatge que s'incorpora a aquest fenomen i que tampoc sé molt bé d'on ha pogut sortir. Suposo que ja han anat d'incorporar, cadascú ha posat una mica de la seva cosetxa i ara una mica incrementant aquest fenomen.
Clar. Comentaves també que en aquest cas no li ha anat massa bé aquest tipus de publicitat al supermercat. Sí que és cert que Mercadona en aquest cas no s'ha pronunciat al respecte, no ha volgut entrar i no ha volgut donar-li bola, podem dir, al fenomen, però sí que s'ha convertit, al cap i a la fi, en una estratègia de màrqueting sense buscar-ho, no? Publicitat, el que diem, a cost zero. Això realment, clar, pot comportar coses negatives com positives, no també?
Sí, correcte. A veure, a nivell de màrqueting es coneix com... es diu com... creació de contingut generat pel consumidor, vale? O per l'usuari, vale? I està molt lligat al fenomen de les xarxes socials i del màrqueting digital. I el que bàsicament el que està recomanant o el que es basa és en que siguin els teus propis clients que parlin de tu, vale? Que et fan la publicitat entre cometes tu. La idea és que sigui positiva i parlin ben de tu i et facin la recomanació. Vale? Aleshores, entraria dins aquest fenomen. Això està molt bé quan aquest tipus de contingut que s'estan creant i s'estan viralitzant, doncs, entre cometes, el que fan és la recomanació de que són tan jo perquè els seus productes són de qualitat o perquè aquestes marques de confiança, ¿vale? O sigui, d'alguna manera reforcen valors positius vinculats a la seva marca, la qualitat, el compromís, el tracte al client. Però quan es tracta, per exemple, com en aquest cas, diu un challenge, doncs realment l'interessant és el punt de trobada de la gent i el fet d'agafar un producte i, o sigui, realment la marca no té cap mena de participació, clar, una marca de distribució que es converteix en un lloc de cites, doncs, ostres, està, d'alguna manera, doncs, la marca no li beneficia, ¿vale? No. Per exemple, hi ha altres casos, fa temps ja, per exemple, la cafeteria de... no recordo ara quina és la marca... d'IKEA, vale. Estava de Xina, per exemple, a Shanghai, deia que s'havia convertit en un punt de trobada de gent gran per conèixer, i per tant això era un punt de trobada. I clar, en aquest sentit, per exemple, el fet de vincular un lloc com una cafeteria d'un espai de l'IKEA com un punt de trobada, com un punt per reconnectar amb gent de la teva edat, per conèixer gent, per compartir, per exemple, la soledat, sí. Doncs sí que té un aspecte positiu, o podria anar positivament, de cara a la creació de reputació de marca.
Clar.
¿Vale? Perquè sí que estàs connectant, per exemple, IKEA, cafeteria d'IKEA, com a punt de trobada. ¿Vale? I sí que reforça aspectes positius, però clar, no estàs a Mercadona, aquest benefici que té de cara a reputació de marca no es dona, perquè al contrari, el que està és de bona manera molesta tant al personal com a la pròpia gent que va fer la compra, que és el que realment li interessa a Mercadona. No està parlant de la qualitat dels seus productes o de l'atenció al client o del seu preu, millor o pitjor, sinó d'un punt on la gent es troba per lligar.
Mm-hmm. Dóna una imatge completament diferent.
Perdó, que està molt allunyat de l'objectiu de Mercadona. ¿Vale?
Clar. De fet, li han posat el nom també, no? Sabatejat com a Mercatinder, o sigui que el propi nom també ja apunta maneres de no ser el mateix, no? que l'altre que comentaves.
No molt positiva. De fet, el Tinder tampoc té molt bona publicitat, diguem-ne, perquè si d'alguna manera fos allò de trobar-te amb gent, reconnectar, fer amistat, doncs encara doncs, podries tenir una relació positiva, o sigui, uns valors positius, però el tema d'anar a lligar i tal,
clar.
No sé fins a quin punt a Mercadona li pot interessar.
Exacte. Sí que és cert, com abans deies, no, el cas de les llenties o dels cigrons, altres establiments, no, com per exemple Carrefour o altres supermercats, han volgut sumar-se a aquesta tendència i han explicat, per exemple, diferents aliments que tenen en aquests moments diferents significats. Per exemple, si posem cigrons, vol dir que volem una relació sèria, i en canvi, si posem una pizza, que caduquen aviat, vol dir que volem una trobada fugaç. Tot això sumat, per exemple, a llaminadures, no? Que vol dir que som dolços, no? I que volem algú així com més dolç. I en el cas de la pinya, doncs, el fenomen completament viral, no? I el que més conegut s'ha fet fins ara. Però també, per exemple, el vi se sumava a aquesta onada de comentaris i moltes més. Però, clar, parlem de tendències d'aquest estil on també ha passat amb altres coses, no només amb aliments, sinó com, per exemple, amb missatges, no? Perquè, per exemple, la cantant Shakira, és cert, no?, que a la cançó que vam conèixer, no sé si ja fa un any, no?, que canta amb Bizarrap, posava, per exemple, el cas del Casio i del Twingo, no?, que es va fer clarament viral aquesta cançó, no?, també per les indirectes a Piqué, però en aquest cas beneficiaven moltíssim a les dues marques que sí que van entrar en el joc, no?, i van posar també comentaris al respecte.
Sí, però aquests, a veure, en general, a veure, d'una banda es tracta de tendències molt, molt puntuals. Per exemple, el cas de Shakira, a veure, sí que va portar, d'una banda, per la pròpia cantant, un increment molt important de visualització, de descàrrega, és a dir, a nivell de reconeixement i de, diguem-ne, a nivell de reconeixement, reputació de la pròpia cantant va incrementar-se, i quan es parlava en positiu o en negatiu d'algunes de les marques, d'on va servir una mica de entre cometes, publicitat. Al final és reconeixement en les xarxes, pare, no, ven de mi, s'està menjant, per tant, aprofito i jo reconverteixo o faig una mica, jo dono una mica de boda, per dir d'alguna manera, a aquesta acció, i encara sigui a les xarxes durant un temps, encara que sigui poc, perquè són estratègies molt, molt curta durada, doncs, bueno, com a mínim, aprofito i tinc més visualitzacions, més likes, més descàrregues, etcètera, ¿vale? O sigui, d'alguna manera millor el meu indicador a nivell digital, el meu resultat digital, però dona molt poc. Però, clar, en aquest sentit, que parli d'una pizza, que parli de si porta dolç o no sé, clar, són coses com més generals. O sigui, no crec que cap marca d'aquestes d'un producte concret entri a aquest joc, a no ser que sigui una cosa molt, molt coneguda i molt, molt en positiu. És a dir, si la pròpia marca de supermercat més afectada no ha volgut entrar, doncs a no ser que, no sé, m'invento, la marca X que fa, no sé, dolços o tal, i que per tant es vincula a gent que sigui mona, dolç i tal, doncs no crec, o sigui, no crec que entri al joc. I perquè tampoc i fins i tot perquè el seu públic objectiu fins i tot tampoc és el que estan molt entre aquest tipus de challenge, ¿vale? O sigui, no crec que lo facin, no l'aprofitin, perquè tampoc es fa una menció directa d'una marca concreta d'un producte. Són més a l'espai de on es fa aquest trobament, on em trobo a la gent o on intento lligar.
I al final són tendències, no?, i challenge que de la mateixa manera que es fan molt coneguts de sobte, no?, i que arriben a moltíssima gent, també s'acaben enfonsant, no?, i acaben caient en l'oblit en molts pocs dies. O sigui, que de la mateixa manera...
Quan apareix un altre. Sí. Perquè al final, a veure, també és una cosa... Bàsicament el que són queixos de continguts. Al final hi ha molta gent que han contingut i molta gent, entre cometes, si volen dir, entre coses, intentant estar competint entre si per captar l'atenció. Mm. Aleshores, clar, quan més original, no sé, sigui el challenge que s'està plantejant, doncs encara millor. I la veritat és que, bueno, ara és aquesta tendència, però arriba un moment que ja s'atura. Claro. Quan tu fas el challenge una vegada, llavors ja no la tornes a fer. O sigui, és una mica... De creixement ràpid, però també molt curta durada. El cicle de vida d'aquesta peça viral és molt, molt curt.
Exacte. Veurem, doncs, quant dura i quantes setmanes continuem parlant d'aquesta tendència. De moment encara s'aguanta, però veurem finalment, perquè té pinta, no? Sembla ser que acabarà també aviat, sí. I més amb les restriccions que ja estan posant.
Jo crec que la tornada a la normalitat, quan comença, jo crec que les escoles i els instituts, una part important d'aquest tipus d'activitat, jo crec que ja passarà a la història.
Sí, exacte. No. Doncs, Anna Isabel, moltíssimes gràcies, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. El nuevo grupo de restauración, Banco de Boquerones, ha organizado la Ruta del Boquerón en varios de sus restaurantes, donde se podrá degustar creaciones exclusivas. Y hoy queremos hablar, para que nos cuente un poco cómo va a ser esta ruta, con Laura Martínez, que es responsable de comunicación del Grupo Banco de Boquerones. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Claro, háblanos un poquito de esta ruta de Banco de Boquerones. Supongo que los boquerones serán los protagonistas, ¿no?
Totalmente. Nuestro grupo, el Boquerón, es protagonista siempre. Tenemos muchos peces en nuestro mar, siempre decimos, y nos encantan los boquerones. Hemos creado esta ruta para, bueno, un poquito para promocionar lo que es nuestra marca, el lanzamiento de nuestro grupo gastronómico, y hemos dado el honor al boquerón en diferentes platos donde se pueden degustar, pues, en los diferentes restaurantes, que son 9, y bueno, son muy chulos, muy ricos, y ahora en verano apetecen mucho.
¿En qué restaurantes, por ejemplo?
Pues en Casa Leopoldo, por ejemplo, tenemos una variedad de tomates con boquerones y encurtidos. Luego en Casa Raffles también tenemos boquerones marinados con cítricos y una olivada, que está muy bueno. Y luego Casa Lolea, Canframis y Pepeta, que son más los restaurantes enfocados en las tapas, tenemos el montadito del boquerón marinado y con tomate, con un fresón. Y luego el Seifret y Sofi, que es un poquito más... dándole un giro fusión, tenemos el boquerón Nikkei con aguacate y mayonesa rocoto.
Qué rico todo, ¿no? A mí me encanta.
Suena bien, ¿eh? Suena bien.
A mí me encantan los boquerones y más con estas degustaciones exclusivas, ¿no? Que al final todos nos comemos los boquerones normal, ¿no? Podemos decir. Pero de este modo le dan un toque especial a cada uno de ellos. Por eso esta ruta, ¿no? ¿En qué momento nace el hecho de querer hacer esta ruta y darles este protagonismo, pero además esta exclusividad a los boquerones?
Bueno, pues como he dicho antes, nuestro grupo gastronómico se llama Banco de Boquerones. Uh-huh. Es un nuevo naming que tenemos para nuestro grupo. Le hemos querido dar honor, por eso, a hacerlo conocer. Y luego, bueno, hemos jugado un poquito con el hecho de que es la primera ruta donde eso no se tiene que trasnochar, ¿no? Como otras rutas famosas, o sí, porque, bueno, estamos abiertos también para cócteles en muchos de nuestros restaurantes, y nació, bueno, pues un poquito con ese juego, ¿no?, del boquerón, la ruta, y luego premiar a nuestros clientes fieles que quieran hacer la degustación con, si prueban 5 de nuestros restaurantes, una cena gratuita.
Muy bien, una cena gratuita para todos esos que quieran disfrutarlo al máximo. Después de los boquerones, ¿sabemos cuál va a ser el siguiente protagonista? ¿O aún no?
Después del boquerón, bueno, creo que nos quedamos con los boquerones, ya que no vamos a cambiar
mejor nombre, con ellos, ¿no?
Nombre de grupo, y seremos fieles a los boquerones siempre, y esperamos, lo que sí, esperamos tener más boquerones en nuestro grupo.
Exacto.
Pero bueno, pero por ahora, bueno, contamos con estos 9 y, bueno, esperamos que muchos quieran venir a probar nuestros platos y disfrutar del ambiente de Barcelona y ojalá hagan la ruta y los podemos invitar a una cena para 2 en el que deseen. Así que muy muy contentos en haber hecho esta iniciativa y esperamos bueno darle muchas veces la bienvenida, darle la bienvenida a nuestros clientes.
A los clientes, exacto. Así será, seguro que vendrá muchísima gente. Yo ya estoy deseando venir, tengo que decirte, así que
esperamos,
estaremos allí comiendo los boquerones en todas sus variedades. Muchísimas gracias, Laura, por hablar con nosotros.
Gracias a ti y nada, te esperamos pronto.
Gracias, que vaya muy bien. Igualmente. A comer boquerones todos. Gracias. Adiós.
Hasta pronto. Adiós.
Molts experts al llarg dels anys han advertit de que els mesos del 2024 serien previsiblement l'any més càlid dels que portem fins ara registrats. L'impacte d'aquestes dades és devastador pel planeta, no? Preocupa a la majoria i això es diu ecoansietat o ansietat climàtica. Normalment ho tenen, ho pateixen més els joves, no? Per la responsabilitat que tenen, no? D'ara en endavant, però un 45% de la població afirma que la preocupació pel clima els afecta de forma negativa a la seva vida quotidiana. Sobre el tema, sobre què és aquesta ecoansietat, per saber si realment la patim o no, i per parlar també de qui la pateix, quines recomanacions hem de portar a terme, i tot plegat en parlem amb la Meritxell Hernández, que és fundadora de Rolit, i que és una empresa que va néixer amb la intenció de disminuir l'impacte mediambiental amb els envoltoris, no?, dels aliments d'un sol ús. Altres cops ja hem parlat amb ella, però avui ens volem centrar en aquesta ecoansietat. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, parlem de la ecoansietat o aquesta por, aquesta ansietat climàtica que, com comentava, afecta majoritàriament a la població més jove, no?
Sí, a veure, afecta als més joves també perquè al final és una generació, no? Aquesta generació Z, podríem dir que són els nascuts entre l'any 95 i el 2010, ja doncs és una generació que té de part si ja aquesta preocupació pel futur, no? Si a sobre doncs, aquesta preocupació, no? Que és, doncs aquesta època en la que doncs, estàs pensant què voldràs fer amb la teva vida tal, i afegeixes aquesta altra variable, no? I amb totes aquestes notícies catastròfiques que sentim, doncs genera uns nivells d'estrès i d'ansietat molt més alts, no? I també pensem que és una generació que està tenint uns alts nivells d'ansietat, molt més que les generacions anteriors, no? Mm-hmm. Llavors, sí que és una cosa que sol passar més sovint dintre d'aquest col·lectiu. Sí que és veritat que també afecta altres persones, persones doncs, que són amants de la natura, doncs, persones que estan més lligades a l'entorn natural, perquè són molt conscients del que està passant, són més propensos a informar-se més, estan més al cas dels problemes i això doncs també genera més angoixa.
Mm-hmm. Clar, normalment els joves són els que estan més sensibilitzats, no?, i afectats per aquesta manca de responsabilitats de les generacions passades, i a mesura que som més conscients de les amenaces globals, no?, i de l'impacte que té, per exemple, l'escalfament global al planeta, aquesta ecoansietat augmenta fins al punt de que té efectes negatius a la vida d'un de cada dos ciutadans, especialment, com dèiem, entre els més joves. Per tal d'intentar controlar que ens preocupi, és bo, però que generi ansietat fins a un cert punt, suposo que ocasiona un problema, no? I en aquest cas, és bo adoptar una sèrie de recomanacions, no una sèrie de consells que ens donaràs en aquests moments, no? Per tal de intentar disminuir una miqueta aquesta angoixa que pateixen, no?
Sí, a veure, sí, jo crec que a nivell individual, no? Si pensem a nivell individual, no podem fer molt, ¿vale? O sigui, primer el que hem de fer és acceptar i rebaixar les nostres expectatives, no? És a dir, també doncs, entendre que no estàs sol i que sí que pot haver un canvi col·lectiu, ¿vale? Que tu està a les teves mans també, però era això, no? Vull dir, a nivell individual és més complicat, no? Assumir tota aquesta responsabilitat. Aleshores, doncs, bueno, entendre això que no està sol i que pot haver un canvi col·lectiu, com per exemple, doncs, no sé, pots votar doncs, a determinats partits o et pots unir a un grup de persones amb aquestes mateixes inquietuds, al comentar, no? Totes aquestes frustracions amb altres persones doncs, et pot ajudar i transformar doncs, aquest pànic o aquesta paràlisi en acció, no? Que aquesta preocupació sigui un pas cap al canvi. Al final sí que és veritat que els psicòlegs comenten que quan tu sents aquest tipus de notícies i notes certa angoixa, vale, senyal de bona salut emocional, no? Però el que no hem de fer és paralitzar-nos. I aleshores doncs, hi ha moltes coses que tu sí que també pots fer, com pensar doncs, què compres, com viatges, i passar doncs, aquesta economia lineal de tota la vida, no? De produir, usar i llançar, a una economia circular en la que doncs, reutilitzem, reduïm, intentem consumir d'una manera responsable, i tot això al final doncs ens ajuda a fer, o sigui, a disminuir aquesta sensació d'ansietat i que tinguem una sensació de control molt més gran al poder dur a terme totes aquestes accions, no?
És
bàsicament això, sí.
I amb aquest sentiment de preocupació, no?, que és positiu, no?, és un pas cap al canvi, clar, hi ha el fet de, vale, i ara què? Ara què fem? Ara què podem fer per tal de millorar doncs aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global? Perquè, per exemple, el 83% dels enquestats consideren que la gent no ha sabut cuidar el planeta, però ara mateix ells, els que tenen ecoansietat, què és el que volen fer? Com pensen doncs, solucionar, entre cometes, aquest problema?
Doncs, a veure, és una mica el que he comentat abans, no? De dir, intentar fer tot allò que està a les teves mans per poder, si al final és adoptar, no?, el rol en el que tu pots ajudar a cuidar el medi ambient i a cuidar el planeta, no? I a nivell també, a nivell de solucions més globals, doncs, jo posaria molt l'enfoc en l'educació també, no?, en l'educació escolar, en programes que tractin de connectar les persones amb l'entorn natural, no? Al final, doncs, els nens ho porten a casa, fa que això s'expandeixi, que arribi a les famílies amb molta més gent, que això també doncs, continuï en la universitat, que és justament aquesta etapa de l'adolescència on es veuen majors nivells d'ansietat, no? I trobar aquesta reconnexió amb l'entorn natural. També és molt difícil que li demanem als joves que cuidin allò que no coneixen, i educar a tot, anar a estar en contacte amb allò que volem protegir. I després és això, doncs, hi ha les petites accions del teu dia a dia i després doncs, intentar doncs, això a nivell... Sí que és veritat que una de les coses que provoca més ecoansietat entre els joves i que fa que se sentin molt més sols és doncs, la inacció dels governs, no? Aquestes notícies que sempre sentim que bueno, aquesta cimera doncs, ha estat un fracàs, o aquest tipus de coses, no? Llavors, amb això, doncs, és intentar doncs, unir-te doncs, a diferents col·lectius, no? Que, com he dit, doncs, a nivell individual sí, podem fer coses, però hi ha unes certes limitacions, no? I no podem doncs, tirar-nos tota aquesta responsabilitat a sobre, no? Quan doncs, són molt depèn molt doncs, de les accions que fan els governs, les empreses i tota aquesta part, no, d'educació mediambiental.
Doncs Meritxell Hernández, fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta angoixa relacionada amb el clima i les crisis ecològiques que rep el nom d'ecoansietat, i doncs, que tothom que tingui ecoansietat escolti les teves recomanacions i intenti doncs, fer aquests passos petitets, no?, que pot fer cadascú per millorar una miqueta el futur del planeta, que al final està a les nostres mans. Moltíssimes gràcies, Meritxell, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I en uns minuts rebrem a l'estudi a Rafa Terrades, escriptor de llibres inspirats en la Segona Guerra Mundial, que avui ens ve a presentar la seva quarta obra.
Amb Marc Huerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Rafa Terrades ens ve a presentar el seu últim llibre inspirat en la Segona Guerra Mundial. L'escoltem. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Terrades, que vuelve a sorprendernos con otro de sus libros. Este es el cuarto libro en el 80 aniversario del desembarco de Normandía, que vuelve él mismo a abordar la temática del nazismo con el hijo de Reich, profundizando esta vez en los espías y los agentes dobles. Una temática que siempre ha sido muy afín al escritor. Rafa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Claro, eres de Barcelona y vienes a presentarnos este cuarto libro, ¿no? ¿Qué tiene este de especial que no tenga el resto?
Pues mira, vuelve sobre la historia, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es verdad que toca temas que a lo mejor se han tocado un poquito menos, ¿no? Por un lado habla de toda la parte del espionaje y las operaciones secretas que se elaboraron en España. España era un nido de espías, había solamente alemanes, se calcula que había más de 2.000, luego aliados otros tantos, y operaciones muy importantes de la Segunda Guerra Mundial se gestaron en España, entonces esto es una cosa que se sabe poco. Y luego, por otro lado, también aborda toda la vida de retaguardia en Inglaterra, ¿no? En las grandes casas de campo inglesas y cómo se vivió la guerra en ese momento, ¿no? En un momento de muchísimos sacrificios, pero también de muchísima valentía por parte de los británicos.
Claro, hablamos de un libro inspirado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo también con toda la trama de espías, de agentes dobles, que esto llama muchísimo la atención siempre al lector en este caso. Y habla de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, de una madre que esconde a su hijo para que no puedan descubrirlo, ¿no? Porque lo consideran un príncipe de Reich. ¿Cómo te inspiraste para esta historia? ¿Cómo te documentas para contar todo esto?
Mira, a ver, lo decías muy bien, la trama principal es la historia de una chica que se ha quedado, que ha tenido un hijo con un alto mando nazi, ¿no? Y entonces huye como puede de él e intenta esconder a su hijo en lo más alejado que puede de su padre, porque su padre lo quiere recuperar y llevarlo a Alemania, y ella está escondida en una gran casa de campo inglesa, diciendo, oye, no, es que mi hijo no quiero que se eduque con un nazi, ¿no? Ha conocido muy bien el nazismo porque ha estado en Múnich y no le gusta nada lo que ha visto. Entonces, la idea de que su hijo se eduque en el nazismo y, sobre todo, que se vaya al centro de la guerra, pues le parece horroroso, ¿no? Y esta idea nace un poco de las diferentes historias de fascinación de la aristocracia inglesa con el nazismo, ¿no? De cómo al principio les encantó, porque como se contraponía mucho al comunismo, y el comunismo, pues ellos veían vagar a la aristocracia rusa por Europa sin oficio ni beneficio, y pensaban, esto es horroroso, esto hay que pararlo. Entonces el nazismo al principio les gustó, les encantó a muchos, de hecho. Entonces muchos se fueron a Alemania a conocerlo y a ver lo que estaba pasando en Alemania. Entonces yo lo llevo un poco más allá y digo, imagínate que de haber ido allí, de repente alguien hubiese tenido una relación con un nazi y que hubiese acabado teniendo un hijo, ¿no? Que hubiese pasado. Si cuando empieza la guerra, y ya son dos países claramente enemigos, porque cada día caían bombas sobre Londres, Manchester y todas las ciudades inglesas, ¿qué hubiese pasado? Y entonces lo que pasa es esto, ¿no? Que tienes a una madre enfrentada a ella sola a una infraestructura poderosísima, ¿no? Como eran los nazis. Y es un poco eso, la guerra de David contra Goliat, pero claro, es que David, al final, es esta madre, tiene toda la voluntad de una madre, que es muy, muy potente y muy Exacto. fuerte, ¿no? Entonces va por ahí.
¿Y crees que, por ejemplo, libros así pueden servir de aprendizaje también a los más jóvenes que aún no conocen la historia, que aún no, que están, por ejemplo, en el colegio o estudiando y que no les llama la atención del todo porque piensan que es aburrida?
Bueno, a ver, realmente sí, por supuesto que sí, porque mira, al final el Hijo del Reich y todos mis libros están tienen como objetivo entretener, ¿no? Que te lo pases bien leyendo, pero sí que es verdad que están muy bien documentados. Entonces, todo lo que sale en mis libros son cosas que pasaban y el entorno es exacto. Es decir, si digo que hubo un bombardeo el 6 de diciembre en Eaton Square en Londres, es porque lo hubo, ¿no? Entonces, al lector le despierta la curiosidad, ¿no? Y si la despiertas de una manera, a lo mejor no tan académica, no son libros nada pesados de leer, todo lo contrario, son muy ligeros, son historias que se leen rápido, que se leen fáciles, pero que te despiertan la curiosidad de muchas cosas, ¿no? Si de repente te interesa más alguno de los temas, ya puedes tirar de ahí y aprender más. Pero bueno, sí, desde luego, mi libro y todos los libros ayudan a que la gente entienda lo que pasó y que no se olvide, sobre todo, claro.
Uh-huh. Vienes de una familia importantísima, ¿no? De una saga familiar importante, ¿no? Muy empresarial, muy importante. Los Bulton, ¿no? Por ejemplo, tu abuelo era Paco Bulton, empresario textil que fundó las firmas Montesa y Bultaco. Y narraste también parte de su historia, ¿no? En el libro El Heredero. Y sí que es cierto que utilizas los nombres de mucha gente de tu familia para meterlos en las novelas, ¿no? ¿Esto cómo es?
Bueno, esto, a ver, importantísima, yo tampoco diría, ¿eh? O sea, en Barcelona ha habido muchas familias industriales y la mía era una de ellas, pero lo que hago sí que es verdad es que somos una familia muy unida y todos están muy ilusionados con este tema, ¿no? Yo mismo estoy ilusionadísimo, imagínate, pues mis tías, mi madre, mis hermanos, mis primos, y entonces todos en cada libro empiezan, oye, en este, por favor, yo quiero salir y quiero salir, y entonces siempre pienso, bueno, ¿qué más me da si al protagonista le quiero llamar Pepe? Pues llámale Patricio, no es como se llama tu hermano, llámale Pat. Y ya le dices, oye, mira, pues Pat es el niño. Eso, en la portada, en un momento dado, el niño lo describo de una manera, y ya ha acabado el libro, porque realmente lo que no hago es que me condicione meter a mi familia con la trama, uh-huh. ¿no? Pero acabado el libro me di cuenta que el niño se parecía muchísimo a un sobrino mío, con lo cual la foto del niño de la portada es un sobrino mío, es mi sobrino.
¿Ah, sí?
Sí, es mi sobrino Bruno. Está encantado, que me dice todo el rato que qué ilusión, que le he hecho famoso. se va al cole con el libro. Entonces, a ver, yo creo que al final si está bien y si eres simpático con la gente que te apoya y te ayuda y tal, y les hace ilusión, pues soy fantástico. Además, piensa que tengo una familia tan grande que si les meto en el libro ya vendo una edición solamente a ellos, con lo sí. cual es fantástico.
Bueno, sirve de homenaje en este aspecto, pero claro, mucha gente dirá, viene de una familia importante, ¿no? Al final lo ha tenido fácil. ¿Es así o no?
Mira, al final yo siempre digo que lo que hay que mirar es el producto, ¿no? Y Planeta no publica cosas que no se vendan, ¿no? Mi libro lleva 12 días, va por la segunda edición. Esto ya es una prueba de que se vende muy bien.
Y que es el cuarto ya.
Es el cuarto. El anterior acabó el año entre los 20 más vendidos, el anterior igual. Todos han estado entre los 20 más vendidos realmente. Entonces, quiero decir, al final el que tiene que emitir aquí el veredicto es el público. Y yo creo que difícilmente, o sea, a lo mejor... En mi caso ya me contactó directamente por Instagram una editora de Planeta, o sea que no hice ninguna llamada, tampoco hubiese sabido a quién llamar, pero que sobre todo que al final lo que he hablado es el producto, ¿no? Entonces da igual los contactos que tengas, que ya te digo que yo en el mundo editorial no tenía ninguno. Lo que importa es lo que tu trabajo al final.
Exacto. Además, el primer libro, si no tengo mal entendido, lo autopublicaste tú. O sea, uh-huh. tuviste que espabilarte tú por tu cuenta y al final ya es el recorrido típico de cualquier escritor o de cualquier artista. Ahora ya puedes vivir de la literatura. Ya dices, ¿me dedico exclusivamente a esto?
Bueno, a ver, o sea, yo tengo una agencia de comunicación que se llama Montaz Media, que hacemos muchos eventos de todo tipo, de lujo, de cine y tal. Y me divierte mucho eso, ¿no? Al final está bastante relacionado con la parte de la comunicación, que a mí me divierte, las relaciones públicas, que me divierten también. Hombre, sí que podría vivir de los libros, desde luego, pero hay otra pata de mi vida, que es esta de los eventos, que realmente me divierte mucho. Nos dedicamos mucho también al cine y esos sectores que como me divierten y también, a mí mi ilusión sería poder trabajaré los dos siempre. Si un día uno tiene demasiado peso y me ocupa demasiado trabajo y el otro no lo puede utilizar, pues me da la pena, pero pues tendré que hacerlo.
Al final esta fusión de cultura y historia, ¿no? Se pueden complementar a la perfección.
No aburrirse nunca.
Exacto. Pero tengo entendido de que no eras buen estudiante, solo en historia y también en redacción. Sí. Lo otro ya lo apartabas directamente.
No, yo las cosas que no me interesaban era malísimo, ¿no? Y era difícil despertar mi interés por algunas cosas. Entonces a mí la química, a la fórmula de la sal me daba totalmente igual, y los isótopos y los iones y estas cosas no entendía nada y no entendía muy bien la utilidad, que seguro que la tiene, pero que yo no se la encontré en su momento. Las matemáticas sí que tienen muchísima utilidad, pero tampoco en ese momento a mí me interesaba nada y pensaba, no lo sé hacer, no tengo la capacidad de hacerlo. En cambio la historia me encantaba, ¿no? Probablemente hay gente que pensará todo lo contrario de lo que pienso yo, ¿eh? Pero la historia me encantaba. Y desde el principio se me dio bien. Historia, geografía, redacción se me daba muy bien. Y
lo tenías clarísimo.
Bueno, al final yo creo que la vida, y todos tenemos alguna aptitud en el colegio y cuando te educan, creo que te la tienen que saber sacar, ¿no? Que esto es una labor muy difícil de los profesores, saber decir, oye, mira, tío, no te preocupes, sacar un 5 en matemáticas, está bien, ¿no? Hay que saber matemáticas, hay que desenvolverse un poco en todo. Pero bueno, tú eres realmente bueno en esta otra cosa, ¿sabes? Y entonces siempre lo pienso, y cuando voy a colegios que a veces voy, siempre lo digo, chicos, no os preocupéis si no sois buenos en todo. Todos tenemos una aptitud que es mejor, que en lo que somos mejores que los demás. Y totalmente. A lo mejor no es en matemáticas, pero es en redacción o es en básquet. ¿Sabes? Uh-huh. Te quiero decir, es nadie se tiene que frustrar por no ser bueno en todo.
Exacto. ¿Y en qué lugar te inspiras a la hora de escribir? ¿Dónde vas?
Pues
¿qué
mira,
haces?
Yo tengo una cabañita muy, muy pequeña en el Valle del Tietar, que es un valle en la falda de Gredos, de la Sierra de Gredos, al lado de... Bueno, está a 150 kilómetros de Madrid, pero ya es provincia de Ávila. Entonces ahí voy mucho, porque estoy solo y entonces escribo mucho ahí. Y luego aquí, al lado de Barcelona, en un pueblo que se llama Cunit, mi familia tiene una masía desde hace muchos años. Y es un sitio fantástico para escribir, porque también hay tramos en los que estoy muy, muy solo. Y hay muchos libros y sobre todo hay mucha documentación de periódicos, hay muchos periódicos encuadernados, no solo españoles sino ingleses, y eso te da muchísima información porque al final ves el pulso perfecto de lo que estaba pasando en esa época, ¿no? He tenido mucha suerte porque había muchos periódicos, estaban todos los tomos del 40 al 45 encuadernados del Express, yo creo que era, un periódico inglés, y de allí sacas muchísima información y ves muy bien el pulso de la sociedad, ¿no? Qué era lo que compraban, qué era lo que valían las cosas, qué opinaba la gente de lo que estaba pasando. Ves también la actitud de los periódicos, cómo explicaban las noticias, pues por ejemplo, no enseñaban nunca muertos, ¿no? Nunca, claro. En medio de una guerra, para mantener la moral, pues decían que muertos no podemos enseñar, y aprendes mucho con eso, ¿no? Entonces tengo mucha suerte con los dos sitios donde escribo.
Debes tener una biblioteca entera para ti, ¿no? Guarda.
Sí, claro, o sea, a ver, al final es una biblioteca, mi familia es muy lectora, entonces la biblioteca de esta casa, que es la biblioteca de mi familia, es una biblioteca bastante
enorme,
grande.
Vamos.
Sí, sí, es grande, es grande. En Instagram, sí, en mi Instagram está...
Se ve, ¿no?
Está puesta.
Se ve. Claro, hablas de muchísima documentación, muchísima historia detrás de ti. Ahora, ¿qué piensas? ¿Piensas, por ejemplo, en el futuro, en libros futuros, sí, en seguir este tipo de historias, en cambiar radicalmente? ¿Qué es lo que ves a partir de ahora a la hora de crear un nuevo libro?
Mira, yo al final, mis libros tienen un denominador común, que es que son ficción histórica y normalmente centrada en el siglo XIX y el siglo XX, que son los que me interesan más a mí, ¿no? Y siempre tienen una pata española, ¿no? Siempre hay una parte muy importante de la historia que pasa en lugares de España, ¿no? Pues ya sea Madrid, ya sea Barcelona. El siguiente libro está ambientado más en Barcelona que en Madrid, y ya lo estoy escribiendo. Y a ver, yo voy a escribir siempre, yo creo ya. Me lo he incorporado, ¿no? Es como cuando incorporas ir cada mañana al gimnasio, pues yo he incorporado en mi vida cada día escribir unas horas. Y creo que todavía tengo historias que contar, y creo que la historia de nuestro país es suficientemente rica como para que se puedan publicar muchos libros y que siga siendo interesante. Entonces, no te puedo contar de qué va todavía, porque mi editora me mata, pero sí que estoy escribiendo, por supuesto, otro libro.
Estás en ello, ¿no? Está en proceso ya y vamos a tener un nuevo libro, el quinto.
El quinto, efectivamente. El año que viene ya tenemos el quinto. Es que muchas veces hay confusión porque como autopubliqué primero El heredero con otro nombre, claro. Mucha gente se piensa que es un libro diferente. Me dicen, oye, no encontré en ningún sitio Al final del camino a la paz. Y es que Al final del camino a la paz es como lo autopubliqué yo. El que luego, cuando se publicó ya con una editorial, con la editorial Espasa, se llamó El heredero. Entonces es el mismo libro. Entonces mucha gente se piensa que son cinco, claro. Ya son cuatro.
Sí, sí, sí. Pues Rafa Terradas, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros de este libro de El hijo de Reich. Y esperamos ya también el siguiente con muchísimas ganas para poder aprender aún más de esta historia y ver qué nombres pones de tu familia dentro del libro.
Así muchísimas
que,
gracias.
Muchas gracias. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo muy fuerte.
Una prueba diagnóstica cardiovascular basada en inteligencia artificial desarrollada por una empresa española puede revolucionar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, ya que ofrece un análisis rápido y preciso y reduce también de forma significativa los costes sanitarios. Se trata de Cardia by Apollo y su fundador, el fundador de Apollo, Daniel Ferrer, está con nosotros para hablarnos un poco más sobre esta prueba diagnóstica cardiovascular. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, estamos hablando de una nueva prueba, ¿no?, en este caso, basada en inteligencia artificial y que tiene múltiples beneficios, ¿no?
Exactamente. Sí, es un avance muy significativo a nivel científico y a nivel tecnológico, dado que somos la primera empresa, incluso iniciativa a nivel mundial, gracias a una imagen de dos dimensiones, como es una ecocardiografía, conseguimos hacer una reconstrucción 3D del corazón para poder calcular tanto métricas médicas cardíacas como un montón de factores que son deterministas a la hora de identificar cardiopatías y, por lo tanto, poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro proyecto tiene un objetivo muy claro. Ya hemos presentado el día de ayer a nivel mundial el MVP, es decir, el producto como tal, y ahora pues seguimos trabajando en más desarrollos e implementación de nuevas técnicas con nuestra tecnología.
Claro, aquí el tema, digamos, es referente a cardiología, ¿no?, al corazón. ¿Qué beneficios va a tener tanto para el paciente como también en este caso para los equipos médicos?
Pues mira, en caso del paciente, lo que van a empezar a ver tanto los pacientes cardiopáticos, es decir, quienes tienen un problema como quienes no lo tienen, es una aceleración en el proceso de análisis de su corazón. Hoy en día vemos que nuestro personal sanitario, los doctores, están totalmente abrumados, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajo que tienen pues no es soportada para las manos que pueden trabajarlo. Entonces, lo que vamos a ver es que, gracias a Cardia, todo el proceso de análisis de la imagen, todo el proceso de cálculo y identificación de cardiopatías se va a hacer automático. Trabajos que antes tardaban horas en hacerse se van a hacer en minutos, entre 1 y 2 minutos, y que además va a ser más barato y accesible prácticamente desde cualquier sitio, de centros de salud, centros de atención primaria, urgencias, cualquier sitio donde haya únicamente un médico que pueda tomar la prueba.
Ahora comentabas el hecho de que será más barato, reduce también los costes sanitarios, ¿no?, como comentábamos en un inicio.
Claro, claro. Mira, pues por terminar con la anterior pregunta y seguir con esta, con el caso de los doctores, que va en relación justamente a esta parte del coste, al final el proceso de análisis de un paciente, cuando entra en un hospital y el cuadro pues parece ser que tenga o pueda aparecer algún problema del corazón en el triaje, evidentemente para descartar que el paciente pueda tener algún problema del corazón se le hacen numerosas pruebas, es un electrocardiograma, y si ya hay algún indicio, aunque no sea una certeza, de que pueda tener un problema de corazón, pues hacen pruebas de resonancia magnética o pruebas de contraste o tomografías, que son estas en las que te meten isótopo radiactivo. Todas estas pruebas son muy caras, ¿no? Entonces, al final, cuando hemos hecho un análisis estadístico de la cantidad de pacientes que por prevención se les hacen estas pruebas y que finalmente no tienen ese tipo de cardiopatía, pues identificamos que hay un coste en el proceso de análisis muy elevado. En el caso a nivel europeo estamos hablando de entre 350 y 400 euros por paciente. Esto quiere decir que únicamente haciendo una prueba cardíaca, es decir, pasando por nuestra tecnología, discriminaríamos a aquellos pacientes que, evidentemente, gracias a nuestra prueba, no tengan una cardiopatía, por lo tanto no se emplearán recursos ni privados ni públicos en identificar si tiene o no lo tiene, porque gracias a cardia ya lo sabremos. Y por otro lado, aquellos que sí que lo tengan, tendrán ya una modelización de su corazón que le dará al doctor una visibilidad y unas métricas, un informe en el cual podrá saber por qué el corazón no está sano, en qué parte de la secuencia de la imagen viene identificado y qué consecuencias puede tener esa cardiopatía que tenga el paciente, ¿no? Con lo cual le ayuda infinitamente al cardiólogo a que únicamente tenga que estar enfocado en aquellos pacientes que requieren de su ayuda y no en aquellos que únicamente en un proceso de triaje o de análisis, pues el doctor, como es lógico, tiene que estar pendiente de ellos. Y el factor humano en problemas como son los problemas del corazón es importantísimo. Que el doctor tenga tiempo para explicarle en detalle cómo va a cambiar su vida, qué tiene que hacer para mejorar, qué tipo de tratamiento se le va a aplicar, es una cosa que es lo que más excita al final a nuestros doctores con los que colaboramos y todos aquellos que conocen el proyecto, porque les permite estar 100% enfocados en aquellos que necesitan su ayuda.
Exacto. Además, aparte de reducir costes, también reduce el tiempo, ¿no? El tiempo quizás de esta incertidumbre por parte de los pacientes de no saber qué es lo que tienen, pues de este modo el tiempo se hace más corto, ¿no? En este caso es más breve.
Claro.
Pero ¿qué pacientes, claro, por ejemplo, son los ideales en este caso para cardia? ¿Pacientes jóvenes, pacientes más mayores, con edad avanzada?
Lo bonito de cardia es que precisamente es una herramienta que se brinda al mundo a cualquier persona de cualquier edad, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, porque todo el mundo, de hecho hay un análisis hecho por la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas a nivel mundial sufrirán a lo largo de su vida un problema cardiovascular. Entonces, al final, cardia no va enfocado únicamente al paciente cardiopático de 60 años o 70 años, fumador, que sería a lo mejor, o con vida sedentaria, ¿no? El prototipo de paciente cardiovascular. Estamos viendo un incremento muy alto en problemas cardiovasculares en la gente joven, y post-COVID ya no es un secreto que el COVID ha generado muchos problemas de corazón a nivel mundial. Entonces, la cardia se brinda para cualquier tipo de paciente y nuestra visión incluso es que cardia sea una prueba de ayuda al diagnóstico habitual como hacerse un análisis de sangre o una prueba de tensión, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de esa manera, que la gente pueda ir habitualmente a hacerse una vez al año como mínimo una prueba y la inteligencia artificial junto a los doctores vayan haciendo un seguimiento y una predictibilidad mayor.
Claro. ¿Qué motivos te han traído a ti, por ejemplo, Daniel, a desarrollar cardia? ¿En qué momento surge la idea?
Pues mira, surge, yo creo que como todas las grandes ideas, en el peor de los momentos, ¿no? Surge a raíz de que mi padre sufre un infarto y tras el infarto, pues al final yo soy una persona muy observadora, intento entender cómo son los procesos y las causas y veo cómo se vuelcan con mi padre todos los doctores, los técnicos, cómo hay una labor increíblemente manual y precisa en todo el proceso, y entonces digo, tengo que utilizar mi conocimiento en la inteligencia artificial para ayudar a todos estos expertos a que su trabajo sea más sencillo, más rápido y reduzca la variabilidad en el diagnóstico, lo cual les ayuda a ser, si cabe, todavía más eficientes. Entonces, gracias a este momento en el cual pues no deja de ser una desgracia familiar, surge esta idea y me puse el sofacto a trabajar en ella ya hace pues, 3 años que llevamos trabajando en cardia y con el apoyo pues de casi todos los doctores que han conocido el procedimiento, pues que algunos nos han aportado datos, otros nos han aportado conocimiento médico, pero siempre hay un apoyo de la comunidad bastante grande.
Uh-huh. Así que surge en el momento más complicado, ¿no? En el que piensas cómo poder ayudar a tu padre en este caso y también claro, pues a todos los demás pacientes, ¿no? Porque tú ya tenías, supongo, como bien has dicho, conocimientos de inteligencia artificial y sabías que algo así podía funcionar, ¿no?
Claro, o sea, yo llevo trabajando en la inteligencia artificial desde que tengo 16 años, ha sido mi pasión toda mi vida, a pesar de que mi formación académica ha sido más enfocada a la economía y a la empresa, pero siempre mi hobby, mi pasión ha sido la programación de inteligencia artificial y por lo tanto yo entendí que con los conocimientos que teníamos y con el equipo que teníamos éramos capaces de marcar la diferencia. Y de hecho, con absoluta sinceridad, nunca pensé que lo que íbamos a conseguir desarrollar iba a ser tan avanzado y tan en el estado del arte, como solemos decir nosotros. Hasta yo mismo he quedado sorprendido en las oportunidades y las posibilidades que tiene lo que hemos creado.
Uh-huh. Claro, ¿cómo ves el futuro en sanidad y en con la inteligencia artificial?
Mira, yo creo que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que será el regulatorio, que es totalmente determinista para cómo se van a desarrollar nuevas empresas en la industria de la salud y la inteligencia artificial en nuestro país. Esto, pues, al final dependerá de cómo la política y la regulación vaya evolucionando, que yo espero que bien, aunque hay indicios de que no tenga por qué ser así. Y luego, sí que es verdad que lo que sí está claro es que los médicos, es decir, toda la industria, demanda, ¿no?, la implementación de inteligencia artificial. Ya no solo vemos casos como el de cardia, sino en la identificación de cánceres, hay muchísimos avances con inteligencia artificial, en la reconstrucción de órganos, hemos visto hace poco, ¿no?, órganos sintéticos con inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay una predisposición de la industria muy grande, ¿no?, porque cuanto más precisos seamos en el análisis de los datos y para la toma de decisiones, la inteligencia artificial tendrá más valor. Entonces yo creo que al final es algo inevitable, es una realidad, yo siempre lo digo, llevamos un par de años en los que evidentemente se ha intentado demonizar a la inteligencia artificial como si fuera un ente oscuro y peligroso, y nada más lejos de lo normal. Al final lo oscuro y lo peligroso es como todo, ¿no? Depende del uso responsable y responsable que le demos a las herramientas que creamos. Yo creo que dentro de la medicina es absolutamente necesario, y así lo estamos comprobando, y yo creo que hay muchas iniciativas a nivel mundial que así apuntan, y en España lo que espero es que haya gente como nosotros que así lo vea y que lo apoye, pues ya sea económicamente, institucionalmente o creativamente, que salgan nuevos talentos como estamos haciendo nosotros, que nosotros repatriamos talento español del extranjero, de las mejores universidades del mundo, a trabajar en nuestro proyecto.
Pues ojalá el uso que se haga sea responsable, como dices, y sirva para mejorar todo el sistema, ¿no?, la sanidad, la salud de las personas, que al final es lo más importante, y es lo que has hecho y lo que estás haciendo con Cardia, ¿no?, con Cardia Vallapolo, en todas estas personas, todos estos pacientes con problemas cardiovasculares. Te damos las gracias, Daniel, que nos hayas contado tu experiencia, tu historia y también este trabajazo que estáis haciendo para mejorar la vida de los pacientes con problemas. Así que muchísimas gracias y esperemos que inventos así sirvan en un futuro también para tener muchísimos más avances en cuestiones de salud. Gracias.
Ojalá. Muchas gracias por el apoyo y por el tiempo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè està en perill el cultiu d'arròs bomba per les dificultats que hi ha per controlar els fongs i les plagues. Diuen que és quasi una missió impossible. Es tracta de la pericolària, una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues al conreu d'arròs i fins i tot pot fer arribar a perdre la collita sencera. La llista de productes fotosanitaris i autoritzada per la Unió Europea per combatre-la és cada vegada més reduïda i això fa perillar el cultiu de la varietat bomba que es produeix a la zona del Delta de l'Ebre i de Pals. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en parlem amb la catedràtica de biotecnologia de la Universitat de Lleida, la Teresa Capell. Teresa, molt bon dia.
Hola, Mar, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta problemàtica, no?, que hi ha amb el cultiu d'arròs bomba, que sembla ser que està a punt de desaparèixer, sobretot per aquestes dificultats i això que té a veure amb els fongs, les plagues, les malalties, no? I dieu que és quasi una missió impossible, no?, salvar-ho.
És que, Mar, el problema que tenim és que la Comunitat Europea cada vegada limita més els productes que els agricultors poden utilitzar per lluitar contra aquestes malalties. Per exemple, ara, per lluitar doncs, contra aquest fong, només poden fer anar 5 fungicides. Què passa? Que si el fong s'acostuma al fungicida, ja aquest ja no és vàlid, l'han de canviar. I llavors, d'aquí a uns anys, pot ser que ja no tingui res que faci efecte contra el fong. I clar, el problema està quines alternatives hi ha que es puguin donar als agricultors perquè ells puguin plantar l'arròs. I doncs la nostra alternativa és aquesta: fer plantes que tinguin els gens que nosaltres pensem que fan molècules que atrauen aquest fong, doncs eliminar aquests gens i eliminaríem aquestes molècules i doncs l'arròs potser no atrauria tant el fong. I això seria pues, l'aplicació d'una tècnica d'edició genètica a les plantes de l'arròs.
Tu, de fet, has estat una de les investigadores, no?, d'aquesta solució, podem dir, dintre de la Universitat de Lleida, no?, però d'aquest projecte d'arròs resistent, podem dir, no? No sé si l'anomeneu d'aquesta manera perquè podria ser doncs, resistent, no?, immune a aquests fongs, a aquestes plagues. És així, oi?
Sí, sí. Si nosaltres aconseguíssim eliminar o mutar els gens doncs, que produeixen aquestes molècules que atrau el fong, doncs sí, les plantes d'arròs serien resistents.
Clar.
I no en faríem només per un gen. El que hem fet ha estat buscar una col·lecció de gens que hem trobat a la bibliografia. I hem anat mutant aquests gens d'un a un doncs per donar com una varietat al pagès. Dir-li, doncs miri, vostè té set mutacions diferents i les pot anar alternant, de forma que el fong doncs, no superi la mutació, no es faci tolerant i afecti a la planta. Uh-huh. Llavors, clar, doncs un dels projectes que tenim és fer mutacions senzilles i l'altre projecte que tenim és combinar mutacions. Doncs perquè hi hagi com una selecció, saps? Que el pagès tingui una bossa i pugui triar. Vinga, aquest any n'hi faré anar una amb tres mutacions, aquest any només n'hi faré anar doncs, una amb una mutació, perquè ja es veu que aquest any doncs, potser no hi haurà tanta afectació pel fong.
Uh-huh. El problema afegit aquí, però, és que Europa no es pot produir arròs amb gens modificats, com aquests que comentes, però en canvi sí que es pot importar-lo, no?
A veure, fins en aquest moment encara no hi ha doncs, arròs transgènic que s'importi, encara no n'hi ha. Però d'altres productes o subproductes que venen de plantes transgèniques, com de la soja, de la remolatxa sucrera o del panís, òbviament s'importen. S'importen els productes i s'importa la llavor que faci falta per fer pinso. És a dir, que d'alguna forma el pagès està amb desavantatge amb les importacions que es fan. Trobo que no és just que el pagès doncs, no pugui plantar una planta transgènica, però sí que se'n pugui importar la llavor d'aquella planta. Per fer pienso, doncs, diguéssim, si parléssim del panís BT, se pot importar panís BT. Aquí a Espanya es pot plantar, però doncs el resto de la comunitat no. Clar, si volguéssim importar soja transgènica, podem importar tanta soja transgènica com volem, però no la podem plantar, igual que el cotó. Podem importar tant cotó transgènic com vulguem, però no el podem plantar. I clar, deixa els pagesos amb un desavantatge més gran, perquè doncs què passa? Que si ells no poden produir, s'importarà. I això trobo doncs que no és just. Ara, quina esperança tenim? Doncs que el Parlament Europeu ha adoptat una posició pues, positiva de tirar endavant el fet de que doncs, l'aplicació d'aquestes tècniques genòmiques d'edició del genoma no siguin considerades doncs, com les de la Directiva Europea de les plantes transgèniques. Estarien excloses i aquestes sí que les podrien plantar. Mm-hmm. Perquè al final, quan apliquem aquestes tècniques d'edició del genoma, l'únic que fem és fer una mutació d'una o dues o tres bases al gen, que això podria passar perfectament a la natura per causes naturals. Una planta pot tindre una mutació i ja està. Nosaltres no fem res més que imitar la natura d'alguna forma. L'única diferència és que si ho fem al laboratori doncs tenim una normativa i si passa de forma espontània doncs no hi ha cap normativa.
Uh-huh. I a part, parlàvem també d'aquesta malaltia no, causada pel fong, no? Que pot causar doncs, aquestes grans pèrdues, no? Que és el principal problema del que parlàvem en un principi, que es diu la pericolària. No? Seria aquesta una dels principals mal de caps que porta sobretot en aquests productors d'arròs, no?
Sí, i sobretot ara, si és un any humit, encara més, perquè tots sabem que els fongs afecten tant a la vinya com a la pera, com als arbres fruiters. I clar, és molt difícil tractar els fongs, molt difícil. Llavors, o apliquem aquestes noves tècniques d'edició del genoma, o l'arròs, la producció d'arròs a Espanya i a Europa està condemnada doncs, a desaparèixer, perquè no tindran res per lluitar contra aquests fongs. I o fan una producció competitiva, o els pagesos no poden tirar endavant, perquè un pagès també vol fer diners, també vol anar de vacances, saps?
Clar.
Vull dir, també té que pugui ser competitiu, i per pugui ser competitiu se li han de donar les últimes eines. Tal com pot un pagès pot fer anar un mòbil de l'última generació, se li ha de poder donar unes llavors amb un germoplasma que sigui d'última generació. Si tu me diguessis, pues al món no es pot plantar plantes transgèniques o editades genèticament, diria, vale. Si tots juguem amb les mateixes cartes, endavant. Però no juguem amb les mateixes cartes. El Brasil, l'Argentina, els Estats Units, el Canadà, Austràlia estan plantant plantes transgèniques i exportant a Europa, i Europa no permet que es planti. Llavors, clar, les normes del joc no són justes. Mm-hmm. I en el cas del fong, o poden aplicar aquesta normativa, aquesta tecnologia nova de l'edició del genoma, o jo no sé com s'ho faran, doncs, per seguir produint arròs.
Perquè en qüestions de salut, clar, parlem de malalties, de fongs, de plagues, afectarien greument, no? Si, per exemple, posem el cas, no es detectessin a temps a l'hora de fer aquest cultiu d'arròs.
No, el problema és que ells ja la detecten, la malaltia,
clar,
però no
per
la
això.
Poden parar.
Exacte.
Perden la collita. Clar, si perds la collita, no té gràcia. Un l'ha de poder detectar i ha de poder, doncs, aplicar un fungicida.
Clar.
Però si la Comunitat Europea seguís prohibint l'ús de fungicides i els deixa amb un fungicida, ja no poden atacar la malaltia. Clar, han de trobar una altra solució, i la solució és trobar una planta millorada genèticament que sigui resistent a la pericolària.
Mm-hmm.
Però si no mos deixen plantar les plantes editades genèticament, doncs serà molt difícil que la producció d'arròs sigui competitiva.
A més, aquest arròs bomba no es produeix enlloc més, no?, que a Catalunya. Fora d'Espanya, per exemple, es comercialitza sobretot l'arròs de gra llarg, no?, com
sí,
s'anomena.
Sí.
Però realment l'arròs bomba és d'aquí de Catalunya, oi?
Clar, és que l'arròs bomba té una qualitat, és excel·lent, té una qualitat culinària excel·lent, i quan fem un arròs, pues a tots ens agrada, no?, fer un arròs bomba que no s'empegui ni que el deixis una estoneta més a la paella. Clar, nosaltres estem acostumats a això, i això jo trobo que les nostres costums és el nostre valor, de la nostra cultura. Clar, si per unes prohibicions d'una normativa europea que no afecten a països del nord perquè no fan arròs, que només li importen, home, estan afectant a països del sud, que tenim una producció d'un arròs excel·lent, i limita els nostres pagesos i els obligarà a plantar d'altres coses que potser nosaltres no mos hi adaptarem.
Mm-hmm.
I clar, jo no sé, si nosaltres tenim una producció d'una cosa de qualitat, per què no la podem mantenir?
Clar. Doncs, Teresa Capella, és un problema, esperem que no acabi desapareixent aquest arròs bomba, que hi hagi una solució i que tampoc es perdi tota la collita, no? Perquè al final hi ha tot un treball darrere, i que el resultat, doncs, es quedi en res, també és una pena, no?, per tothom i per tots els que es deixen la pell dia rere dia, no?, treballant en aquest cultiu. Et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres, perquè ens hagis explicat aquesta problemàtica, i ara esperem que la solució que proposeu es faci real i realment, doncs, es pugui solucionar aquest problema. Gràcies.
Pues moltes gràcies, Mar, per donar-me aquesta oportunitat, doncs, d'explicar el que estem fent. Moltes gràcies i bon
gràcies.
Dia.
I continuem en breus instants per parlar d'una subhasta de rellotges de luxe, rellotges de gamma alta. Ho descobrim i sabem com funciona aquí, al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca.
Sí.
¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Esto es todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución.
Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia ID YES al nuevo Opel Corsa YES edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Com comentàvem fa una estona, parlem d'una subhasta de rellotges de luxe. Ens preguntem com funcionen aquest tipus de subhastes i en parlem sobre el tema. La delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues, que depèn del Ministeri de Sanitat, ha subhastat més de 500 rellotges de luxe d'alta gamma intervinguts en operacions de les forces de seguretat contra el narcotràfic. Els diners obtinguts es destinaran a programes d'ajuda a la drogodependència i de lluita contra el narcotràfic, i les licitacions de sortida han anat des dels 34 euros fins als 5.350. En parlem sobre el tema i per parlar de subhastes amb l'advocada Iolanda Puiggròs d'ANTA. Iolanda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem en concret d'aquestes subhastes, no, de rellotges que estan agrupades en diferents lots, no? 108 lots, i cada lot consta d'un únic rellotge, però realment en què consisteix una subhasta d'aquest estil?
Doncs mira, això són béns procedents de comissos de delictes per tràfic de drogues. Ja hi ha sentència ferma, és a dir, ja hi ha una condemna en la qual es declara normalment el decomís d'aquests béns, i el Pla Nacional sobre Drogues ja va constituir l'any 95 un fons de béns decomissats, en virtut del qual és una mica circular, és a dir, tot allò que es decomissa en operacions contra la droga i que després hi ha sentència condemnatòria, es liquida, és a dir, es subhasten per treure uns diners per als béns, i tots aquests diners van precisament al pla de prevenció contra la droga, per fer activitats, doncs, de prevenció, de recerca, de distribució de fons a entitats que treballen en la inserció de persones amb drogodependències, és a dir, tot allò que estigui relacionat amb el tractament de la drogodependència. Llavors, en què consisteixen aquestes subhastes? Tots aquests béns s'adjudiquen a l'Estat a través d'aquesta regulació específica del Pla Nacional contra Drogues, i llavors les han de realitzar. Per realitzar vol dir que han de treure els diners per això. Ho podríem fer de diverses maneres. Si l'Estat tingués un sistema àgil o dinàmic per poder-ho fer, ho podria fer a través dels seus propis sistemes, però en aquest cas la particularitat que té és que ho han fet a través d'una empresa que es diu Scrapalia, que és la que s'encarrega de fer aquesta subhasta. Això està previst a la llei, és a dir, es pot decidir de fer-ho directament un per un, no?, amb els propis mitjans que tingui l'administració, o també la pròpia llei preveu que es pugui fer a través d'entitats especialitzades que coneguin bé el mercat, no?, com funcionen aquests béns. Llavors, per aquest tipus de béns, doncs, han triat aquesta entitat, que no sé si algú ha participat que ens es pugui estar escoltant, però és relativament senzill donar-se d'alta, no?, i fer la puja, i optar, no?, doncs, en aquest cas, als rellotges. Mm. S'ha fet d'altres béns? Sí, històricament s'ha fet d'altres béns decomissats. Els narcotraficants, doncs, s'han decomissat vehicles de luxe, i també s'han produït, doncs, subhastes de vehicles de luxe, també embarcacions, és un clàssic dintre dels béns decomissats en matèria de narcotràfic, i és no és habitual, i a més potser ha sobtat que hagi estat el Ministeri de Sanitat, però és que el Pla Nacional de Prevenció de la Drogadicció depèn del Ministeri de Sanitat perquè està adscrit al Ministeri de Sanitat. Llavors, bueno, és la realització dels béns a través dels òrgans específics que té aquest pla a través del Ministeri de Sanitat.
Clar, ara comentaves, no, que també hi ha hagut altres béns procedents de diverses sentències judicials, com per exemple, que s'han subhastat, no?, com per exemple immobles, cotxes, joies o maquinària, però concretament, per exemple, parlant d'aquests rellotges, qui marca realment el preu de sortida i el marge aquest de diners que es poden subhastar? Perquè, per exemple, parlem de rellotges que estan bé, no?, a partir de 34 euros fins a rellotges més de luxe, no?, que arriben fins als 5.350 euros. Qui posa aquesta franja realment?
Doncs bé, els béns han de ser objecte de taxació, es diu d'avaluo, no? D'avaluació dels béns, i això pot ser, ho hauria de fer amb la supervisió o directament de la pròpia mesa que s'ha creat. Hi ha un òrgan col·legiat que es diu Mesa de Coordinació de les Adjudicacions, que és un òrgan col·legiat que està doncs, presidit pel delegat del govern al Plan Nacional contra la droga, també hi ha participació del Ministeri d'Interior, del Ministeri d'Hisenda i del Ministeri de Justícia, i que depèn del Ministeri de Sanitat, en què s'avaluen, es taxen no els béns i després es passa a l'empresa de subhastes. L'empresa de subhastes, amb el seu coneixement de mercat, també hauria de fer una avalua d'aquests béns, i la norma procedimental regula que, en principi, no s'haurien de fer adjudicacions per sota del 50% del valor d'aquests béns, llevat que hi hagi algun supòsit excepcional que ho pugui justificar. I pot ser un supòsit excepcional que ho justifiqui, doncs, bueno, pues que ha quedat a cert, per exemple, que no hi ha pujas per aquell rellotge o per aquell bé, o que realment el seu valor de mercat en aquests moments doncs, sigui bastant més baix del que s'hagi pogut considerar en el moment de taxació de rellotge. Jo també he estat mirant no, la llista dels rellotges que s'havien subhastat i vaig estar seguint la subhasta una miqueta des de que es va llançar, i realment és bastant asimètric el tipus de rellotges que hi havia. O sigui, trobaves des de Rolex i Cartier a altres rellotges de marques i, a més, en un estat, segons que hi és, no? Doncs la corretja que potser no hauries considerat un rellotge gaire luxe, però estaven tots dintre del mateix lot, no? I cadascun dintre d'un preu fixat per cadascun d'ells. I a partir d'aquí, les puges, evidentment, són a l'alça a partir del preu que s'havia marcat en l'anunci de la subhasta.
Clar. I quines persones poden participar en aquest tipus de subhastes? Qualsevol persona que, per exemple, s'assabenti d'això pot entrar i fer aquesta puja, per exemple? Vull dir, no ha de tenir cap requisit en especial?
No, exactament. Qualsevol persona, qualsevol de nosaltres podria haver participat en aquesta puja. De fet, l'empresa que fa les subhastes està oberta per altres tipus de subhasta que no necessàriament venen ni del Ministeri ni de béns de comissat, és a dir, subhastant de tot, i qualsevol es pot donar d'alta en el perfil de comprador. De fet, només demanen doncs, l'email, un sistema de contrasenya bastant senzill, com qualsevol altra, qualsevol altra pàgina web, un telèfon amb un codi de verificació que t'envien, nom, cognoms, adreça, al NIF, i després el que demana la pròpia empresa és si ets un particular, un autònom o una empresa, suposo que per poder-te fer la factura correcta, no?, i amb el règim tributari que correspongui en funció del que siguis tu. Per tant, sí, la resposta és que qualsevol de nosaltres podria haver optat a l'adjudicació de qualsevol d'aquests rellotges, no?, i a la puja. Mm-hmm. De fet, per això es va a aquest tipus d'empreses, perquè tenen un impacte no, d'accés a molta més gent que no pas una subhasta judicial de la qual has d'estar com molt pendent, has de ser un professional moltes vegades del cercle, saber com funciona. És impressiona més una subhasta judicial. En canvi, si es fa a través d'una empresa de subhastes, jo crec que es generalitza molt més la participació de qualsevol privat.
Clar. I després, a l'hora d'aconseguir un rellotge, imagina't no, que som els que l'aconseguim, després els passos a seguir són molt complicats o realment és com si compressis qualsevol altre producte?
En realitat és com si compressis qualsevol altre producte. Home, et demanaran un DNI, evidentment, perquè han de generar no, la factura i han de poder-te, abans de donar-lo, no, t'hauràs d'acreditar la teva personalitat, que ets tu la persona que vas pujar. Això vol dir que no pots pujar amb un pseudònim o inventant les dades, perquè si no després no et donen no, el rellotge. Acredites que ets tu, que és la teva personalitat, i amb el mitjà de pagament que ja has fet no, la puja, ja s'ha fet el pagament per l'import que hagis pujat, i t'entreguen el bé. No és més complicat pel fet de que després aquests fons se'n vagin al Pla Nacional sobre drogues.
Clar. Doncs, Yolanda Puiggrós, d'AMTA, advocada, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com funcionen aquest tipus de subhastes, i si algú li ha tocat algun d'aquests rellotges, que ens truqui i que ens expliqui una mica com ha sigut aquesta història. Moltíssimes gràcies, Yolanda, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
I ara volem parlar que durant els mesos de més risc d'incendi, des de finals de maig aproximadament fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Però la novetat d'aquest any és que s'ha avançat l'inici de tota la campanya fins a 3 setmanes abans que els anteriors anys. Enguany ha estat entre el 24 de maig i principis de setembre, període que es preveu amb màxim risc d'incendi. Es reforça el dispositiu, que funciona cada dia de la setmana en horari de matí i de tarda. I perquè ens diguin precisament com està aquesta situació, a què es deu aquest avançament, i ara amb les pluges també que hem tingut, com va i si hem millorat d'alguna manera, doncs li preguntem al Joan Vilamú, el cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest avançament, no?, inesperat o esperat, no ho sé, a qui es deu i com estem ara mateix?
Clar, ara pot semblar una mica xocant que amb el moment que tenim de més fresca i més pluges, doncs que ens haguem precipitat en aquest avançament de la campanya. Però clar, la campanya no es prepara dos dies abans de l'inici, sinó que es prepara uns quants mesos abans. Clar, hem de retrocedir un, dos anys, tres anys enrere per saber, doncs, que l'any 21, 22 i 23 va ploure a Collserola la meitat de la mitjana de la pluviometria anual. Per tant, doncs, venim d'uns anys d'acumulació de sequera i inicialment, a finals d'any i principis d'aquest any, res feia preveure, doncs, que hi hagués aquest canvi en el sentit de canviar la sequera per les pluges. Per tant, doncs, nosaltres ens vam avançar, vam pensar que calia iniciar la campanya abans perquè veníem de tot aquest període de sequera en el qual estem veient en el bosc que molts arbres ja s'han anat morint. Aquí tenim en el parc de Collserola milers d'arbres escampats per tot el territori, en algunes zones més i en altres menys, en què els arbres ja han notat, els arbres, els arbustos, la vegetació en general, ja han notat l'estrès hídric a causa de la sequera, i que, per tant, doncs, tots aquests arbres estan secs en el bosc, en algunes zones s'han pogut retirar, en altres encara no, i, per tant, doncs, havíem de preveure que això podia ser un factor més a l'hora de que si es donés algun cas d'algun conat d'incendi, doncs, hagués propagat-se més de pressa. Per tant, doncs, per això vam iniciar la campanya uns dies, unes setmanes abans. Ara estem en plena campanya i la situació és de bastanta tranquil·litat, tot i que nosaltres continuem fent la vigilància les 10 hores diàries i, bueno, excepte algun dia que inclús els vigilants de les torres han hagut de baixar de la torre perquè feia moltes hores que estava plovent, nosaltres continuem amatents i vigilant.
Clar, això t'ho anava a comentar, no? El dispositiu continua igual, no? Es fa vigilància activa sobre el territori i continua, podem dir, doncs, el que es va establir en un principi, no?
Sí, sí, continua això. Doncs, o sigui, l'únic que vam fer va ser avançar. L'horari aquest que fem és el habitual de cada any. Tenim un equip de reforç sobre el terreny, tenim els vigilants a les torres, amb dos torns, dies alternatius, i la central d'incendis que la tenim aquí cada dia a les nostres oficines de la seu del Consorci. Uh-huh. Paral·lelament, doncs, Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, també han començat, com cada any, a fer les rutines previstes per la prevenció, vigilància, reunions de coordinació, i, per tant, doncs, ja la setmana passada hi va haver una reunió de la Regió Metropolitana Nord de Bombers. Aquesta setmana hi ha la primera reunió de la Regió Metropolitana Sud, també els plans, el Pla Alfa d'agents rurals i el mapa de risc d'incendi. Realment ara ens està donant, doncs, uns nivells molt baixos de risc d'incendi, tot i que nosaltres continuem vigilant i fent els horaris que toca i fent les comprovacions que toca, per tal que en qualsevol moment això podria canviar.
I pel que fa al nombre d'incendis, tenint en compte que l'any passat es van produir uns 75, una cosa així, aquest any com es preveu l'època, sobretot ara que ve l'estiu, d'incendis? Més o menys creieu que tindrem el mateix nombre, que anirem a millor, anirem a pitjor?
L'any passat ja van ser unes dades relativament baixes comparat amb anys anteriors. Tot i l'extrem risc extrem de sequera i de risc d'incendi, doncs hi van haver unes dades molt baixes. Per tant, doncs, esperem aquest any
que siguin també relativament baixes. A més, ara ja al mes de juny ja gairebé el tenim superat, perquè les pluges que hem tingut sí que hem tingut algun curat d'incendi, però en principi ja ha estat molt poca cosa, i al mes de juny, per ara, tal com estan anant les coses, també preveiem que pot ser bastant tranquil. Per tant, doncs, esperem que les xifres encara siguin inferiors a les de l'any passat.
Uh-huh. I tot i això, és necessari i cal recordar la prudència, no? la bona actuació humana, podem dir, per tal de que tinguem un estiu tranquil en aquest aspecte, no?
Sí, sí, no es pot abaixar la guàrdia i s'ha de continuar explicant, fent pedagogia, dient doncs, que el risc hi és, el risc hi pot ser, i que, per tant, doncs, encara que hagi plogut, qualsevol causa pot ser motiu d'un incendi. Per tant, doncs, hem de vigilar i s'ha de continuar estant alerta.
Doncs, Joan Vilamunt, cap del Servei de Medi Natural i Territori, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem aquest any tenir una miqueta de sort pel que fa a incendis i que ens mantinguem bé amb les pluges com hem fet fins ara, fins aquest mes de juny. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
I d'aquí una estona parlem també de que amb la tornada a la rutina, ara al setembre, que ja ha començat el curs escolar, s'incrementa molt més l'ús dels dispositius electrònics. Ens preguntem si això pot comportar riscos a nivell visual o si realment es tracta de simples mites.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Passat el virus de les eleccions, torna a la Lliga per viure-la amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego.
Aquest diumenge, des de Montilivi, Girona, Barça.
Manolo Olivero, Elena Condis, Albert Díez, Josep Maria Minguella,
Joaquín Bacigalupo, amb la col·laboració de Dani Sanabre i Mateu Lao.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
O no són perjudicials per la salut els efectes que té l'exposició blava de les tauletes o de les pantalles? Avui és el moment de sortir de dubtes. Ho expliquem al matí del cap de setmana. Parlem ara d'un mite, o potser no ho és, perquè ara sortirem de dubtes. La famosa llum blava que emeten les pantalles digitals, com per exemple el mòbil, l'ordinador o la tauleta, ha estat en boca dels professionals i dels ciutadans durant molt de temps pel possible perjudici a la salut. Hi ha qui assegura que la sobreexposició a la llum blava procedent dels dispositius electrònics podria danyar els ulls, ser perjudicial per la visió i arribar fins i tot a causar problemes de son, però en realitat, o almenys això és el que diuen ara, no hi ha evidència científica sòlida que demostri que, efectivament, aquesta exposició a la llum blava té efectes nocius sobre la salut ocular. Per tant, ens preguntem ara mateix si s'està ara al cap dels anys desmuntant o no aquest mite. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara mateix ens adonem que diuen que aquesta llum blava doncs, no afecta tant com sembla, no? I estàvem molt conscienciats sobre el tema, no comprant, per exemple, ulleres, no? que ens deien que protegien de la llum blava, i ara sembla ser que no és perjudicial. Això és cert? No?
Bueno, falten més estudis que corroborin la tesi de que evidentment és perjudicial. Sí que està demostrat o està molt investigat amb animals en quant a l'envelliment, però amb els humans ens faltaria una miqueta més d'investigació per poder arribar a l'evidència científica. Si més no, aquestes lents tenen també altres característiques que ens protegeixen d'altres coses, també.
Clar, en aquests moments, el que tenim clar què és? O sigui, quins efectes té aquesta llum blava sobre la salut ocular?
Bé, el que hi ha fins ara, o el que es pensa fins ara, és que la llum blava, que no solament està a les tabletes, als smartphones i en els ordinadors, sinó està present, per exemple, en els televisors, o està present en els ambients tancats, perquè totes les llums són LEDs avui dia, que tenim les que tenim a casa. Està molt relacionada, no amb el que ho dic perquè de vegades hi ha una miqueta de controvèrsia, no està ben bé relacionada amb el que seria el síndrome visual informàtic o l'SVI, sinó està més relacionada amb la protecció de la retina associada a l'envelliment, de com ens anem fent grans. És evident que cada dia ens anem fent l'esperança de vida és molt més llarga, molt més gran, i es relaciona la incidència de la llum blava amb malalties patològiques del futur. Llavors, això ja és una mena de tall o de protecció per aquest tipus de malalties que poden arribar a estar en la vida de les persones. Sí que és veritat que falta més evidència científica per acabar de corroborar això, però repeteixo que, en tot cas, seria un tema de protecció i que aquestes lents tenen altres característiques que una lent bàsica tampoc la té i que podrien ajudar a protegir altres coses, com, per exemple, tenen un filtre ultraviolet una miqueta més llarg, és a dir, filtren fins a 420. Normalment les lents oftàlmiques filtren fins a 390 ultraviolet, i aquesta diferència, per exemple, ja és protectora per altre tipus d'enfermedades, com, per exemple, les catarates, i està associada a la mateixa lent.
Clar, i aquesta llum blava, per exemple, a part de la salut ocular que diuen, també perjudicaria, podem dir, el son, no? El somni en si, que interrompria el que és la son, no? El fet de després poder dormir millor o pitjor durant la nit.
Sí, sí. Normalment...
No, i després ja ho ha dit tu.
Sí, sí, aquestes ulleres afecten tot el tema de dormir. De fet, no les tindríem que portar només per treballar amb ordenador, seria l'ideal. La més part del dia no es tindria que portar, perquè sí que les utilitzem a les últimes hores del vespre, ens pot alterar la son i costar-nos una miqueta al dormir. Això també afecta una miqueta l'endemà pel tema de lo que és, ja sabem que la son és reparador de moltes parts del teixit muscular del cos, i d'aquesta manera estem una miqueta sempre alterats quan ens vivem.
Clar, aquesta venda d'ulleres, no, que poden filtrar o bloquejar la llum blava, estan realment a l'ordre del dia, no? S'ofereixen sobretot a persones que passen moltes hores davant de les pantalles, no? Per disminuir, com dèiem abans, aquesta fatiga visual, millorar la qualitat del son, protegir els ulls, però realment és així? Fa aquest efecte a les persones, per exemple, se'ls recomana utilitzar aquest tipus d'ulleres?
Sí, si el filtre... De fet, d'aquests filtres n'hi ha molts i no tots són iguals, i amb la qual jo crec que sempre seria important que preguntessin clarament en l'establiment sanitari d'òptica quin és el millor filtre adequat que necessita per ell, perquè no és el mateix que tingui ja absorció de la filtra llum blava en massa, que no només ho tingui amb el propi tractament de la lent. D'acord? Llavors, sí que fan aquest efecte. O sigui, l'efecte el fan. La lent ja ve amb un tractament antireflexant que dona un 100% de transparència i té un filtratge de la llum blava. I té aquest suplement l'ajuntament que he explicat abans, que arriba dels 390 al 420 per l'ultraviolat, amb el qual és una lent que com a protecció és molt bona, perquè el tractament antireflexant recordem que també és per donar transferència quan, i evitar reflexes quan estàs en la pantalla, amb el qual està tot ficat en un. Jo entenc que s'utilitzin, que el filtre de llum blava és un afegit a la lent que té un tractament antireflexant. Llavors, per aquest motiu, és una cosa que se li afegeix, perquè no faran una lent blava, de filtre de llum blava, sense tenir el tractament antireflexant per treballar en pantalla.
D'acord. Per tant, les persones més adients, no, a portar aquest tipus d'ulleres serien les que treballarien, doncs, o les que utilitzarien força aquests dispositius. Clar, parlàvem ara de que sí que serveixen les ulleres amb filtre blau, no? Aquestes creences que tenim ara, doncs, que potser no perjudicava tant com sembla, però que en el fons, i pel que ens comentes, sembla que sí, però ara, justament que s'ha parlat bastant del tema, no?, de aquestes ulleres gratis, no?, que proporcionava sanitat, que es podria, per exemple, beneficiar la població, estarien dins aquest tipus d'ulleres amb el filtre blau? Es podrien beneficiar, per exemple, aquestes persones, això?
Jo crec que això és un tema que en aquests moments està en el govern...
Encara no se sap, no?
En sanitat, i no se sap. Jo entenc que l'aplicació serà el 2025, amb la qual i no sabem si serà per tothom o si serà per un col·lectiu determinat, refereixo per edats o em refereixo potser per renta, no? Però és un tema que s'ha començat a parlar ara i és molt, molt recent.
Clar. Doncs Joaquim Greu, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure'ns aquests dubtes, i seguirem pendents de veure finalment què és el que passa amb això que comentàvem ara, i també doncs els efectes que tenen aquests filtres blaus i les ulleres i doncs la gent que la porta. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Com cada any, el tema de les maletes i la facturació en els avions és un tema de polèmica, i avui li volem preguntar al Rubén Sánchez, el secretari general de FACUA, sobre el tema, sobre com està la situació enguany, sobre què es preveu que passi aquest estiu i si hi ha alguna cosa que ha canviat respecte a la resta d'anys. Rubén Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, hablamos de maletas de facturación, de las compañías aéreas. Cada año parece ser que hay un poco de polémica respecto a esto. Pero este año, ¿cuál es la situación?
Pues la situación es que hay una multa de la Secretaría General de Consumo, del Ministerio de Consumo, una multa de más de 150 millones de euros, que es consecuencia de denuncias que venimos planteando desde FACUA y consecuencia también de que el Ministerio asumiese capacidad sancionadora mediante un cambio legal que entró en vigor hace ya 2 años. Por tanto, una macrosanción histórica ante la que los consumidores deben tener ya más convicción de que esto es ilegal, de que cobrarnos por viajar con equipaje de mano es una práctica prohibida por la normativa española y que tenemos derecho a exigir que nos devuelvan el dinero, que es lo que estamos trabajando ahora en FACUA.
De hecho, hace unos días veíamos incluso un pasajero muy enfadado, ¿no?, que rompía su maleta en protesta, ¿no?, al hecho de tener que cobrar las maletas de equipaje de mano, ¿no?, y que no son para facturar en este caso. La gente supongo que ya está también harta, ¿no?, de tener que pagar por esto. ¿Qué se prevé que pase a partir de ahora? ¿Se va a solucionar?
Las aerolíneas ya han dicho que van a recurrir la multa y que si el ministro desestima el recurso acudirán a los tribunales, a la vía contencioso administrativa en la Audiencia Nacional. Por tanto, esto va a tardar años para que se consolide como sanción firme. El sector va a seguir cometiendo las irregularidades y ante eso la respuesta de los consumidores debe ser, lógicamente, cada vez que viajen, reclamar la devolución del sobreprecio que tenga el billete por viajar con equipaje de mano y reclamar también lo que hayan pagado antes, lo que hayan pagado en los últimos años.
¿Esta problemática desde cuándo está?
Se produce desde el año 2018. En Ryanair, a finales de ese año, pone en marcha esa práctica que hasta ahora ninguna compañía aplicaba, todo el mundo podía bajar con equipaje de mano sin pagar sobreprecio. Ryanair la inicia y luego le siguen otras aerolíneas como Vueling, como Volotea, como EasyJet, que son las cuatro denunciadas y las cuatro sancionadas precisamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora un consumidor? Bueno, pues recabar la información sobre los billetes que haya comprado en los últimos tiempos, recabar lógicamente, conservar las pruebas de los billetes que compré este verano y en adelante, y ir a los tribunales. Se puede ir a los tribunales sin coste, sin contratar abogado ni procurador, ya que no es obligatorio, según la normativa, para el tipo de demandas que nosotros estamos articulando. Estamos ya trabajando en una primera batería de demandas judiciales en distintos puntos de España contra varias compañías aéreas en representación de nuestros socios. Hemos creado una plataforma de afectados, y eso es importante, para que la gente pueda tener asesoramiento sobre cómo puede reclamar, cuáles son las vías que se pueden utilizar, cuáles son los derechos que les asisten, qué argumentario tendrían que plantear. La ventaja que tienen este tipo de demandas sin coste es que además la sentencia es irrecurrible. Es decir, si dentro de aproximadamente un año hay sentencia, la compañía aérea, si está condenada, tiene que pagar directamente. No puede eludir el pago con una, digamos, con una vía de recurso y llegar al final hasta el Supremo. No, no. En este caso es una resolución judicial firme por la que todo el que reclame, si los jueces van dándonos la razón, podría recuperar el dinero.
Claro, si nos ponemos en la piel de estos pasajeros que han tenido que pagar por sus maletas y que después pues tengan que ir a juicio en este caso o reclamar, al final el viaje se convierte en lugar de para disfrutar, ¿no? De relax, se convierte en una pesadilla, ¿no? Podemos decir, o sea, si después tienes que ir a reclamar, a denunciar y a protestar sobre ello, pues imagino que es un mal trago. ¿Más o menos cuánto se cobra por una maleta y por el equipaje de mano?
Bueno, nos podemos encontrar muchas variedades de precios, de tarifas concretas o de sobreprecios si compras una modalidad de billete plus frente a la básica, que no te da, según la compañía, el derecho a ir con equipaje de mano. Por tanto, nos estamos encontrando con muy distintas cantidades, son varias decenas de euros generalmente, pero si se trata de un viaje familiar, imagínate cuatro billetes en los que en todos hayas pagado el sobrecoste, pues puedes estar pagando más de 200 euros, que luego a la vuelta son otros 200 euros más, y un viaje familiar pues puede inflar el precio del equipaje de mano en 400 y pico euros. Sea cual sea la cantidad, siempre es gratuito reclamar en tribunales, siempre es una vía relativamente rápida, es una vía que no implica más coste que el esfuerzo de recopilar los datos de los billetes comprados, la documentación básica, por tanto, y preparar el escrito. Si te sobran los 50, 80, 200 o 500 euros que te han cobrado, si te sobran y se los quieres regalar a la aerolínea, pues evidentemente eres libre de hacerlo, pero si crees que por motivos económicos y por una cuestión también de dignidad como consumidor hay que batallar frente a este abuso, pues lo suyo es reclamar, y reclamar por la vía mejor, la óptima en este caso, que sería la de la actuación judicial, independientemente de que en Facua también estamos promoviendo denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo para que igualmente abran nuevos expedientes sancionadores por las nuevas irregularidades que se cometan a partir de ahora.
Uh-huh. Más o menos, comentabas que desde el 2018 es cuando empezó esta práctica por parte de las aerolíneas. ¿El motivo cuál sería? ¿Existe alguno o no?
Bueno, es que no hay ninguna justificación legal para hacerlo. Tenemos una ley de navegación aérea de 1960 que dice que cualquier billete aéreo ya lleva implícito el derecho del pasajero a viajar con equipaje de mano en cabina.
Exacto.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que a una determinada compañía, Ryanair, se le ocurre que cobra por el equipaje de mano un extra, igual que se le podría haber ocurrido que cobra 3 euros por entrar en el baño. Y es una práctica ante la que igualmente hubiéramos actuado denunciando, porque entendemos que debe ser un derecho básico del consumidor, igual que ir sentado, pues poder entrar en el baño del avión, ¿no? Por tanto, es algo que busca el mayor beneficio económico, es algo con lo que se incrementan aún más los precios de los billetes, que ya llevan subiendo muchísimo en los últimos años, y es algo ante lo que había que combatir. Nosotros lo hemos hecho durante 6 años, desde el 18 hasta el 24, hasta que hemos logrado por fin que una administración, el Ministerio de Consumo, abra ese macro expediente sancionador.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por contarnos la situación actual de las maletas, de la facturación y del equipaje de mano en las diferentes aerolíneas que tenemos. Seguiremos pendientes de cuáles son los resultados de estos casos personales, ¿no? A los que se les ha cobrado este equipaje de mano, y veremos finalmente si hay solución. Esperemos que sí. Gracias.
A ti, un abrazo.
Y ahora hablamos de una unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución, los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves. La anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos, o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, ir a dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza, y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, ¿no?
Uh-huh. Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años, sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, se pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Uh-huh. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suelen ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no?, que está allí presente, y muchos de ellos lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, y no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia, es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro. Hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente nos solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas, que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, pero en cambio en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele ser la situación principal, sino más bien si esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Uh-huh. Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos, pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así, sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos. Algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto han dado buen resultado en sus unidades de referencia, pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual cuando el paciente ingresa, viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta lo mismo, es decir, cuando se va de alta se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses, estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse, y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales, o bien abuso de sustancias, o también problemas afectivos o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante. Muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, bueno, pues realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Y por supuesto lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia de trastornos de la conducta alimentaria, en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria.
Claro.
Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están, estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema y que, por tanto, no se están recuperando. Con lo cual, cualquier pequeña esperanza que se les pueda ofrecer y, sobre todo, ánimo de cara a la recuperación es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
I fins aquí un dia més al matí del cap de setmana. Esperem que acabeu de passar avui un molt bon diumenge i nosaltres tornem la setmana que ve, a la mateixa hora, aquí, al matí del cap de setmana. Gràcies a tots per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.